Ciutat.
Molt bon dia, hola, què tal, com estem? Benvinguts a la ciutat d'avui, dimecres, és 11 de desembre, molt pendents a aquesta hora d'aquest aparatós incendi a una planta química de Montornès del Vallès que obliga a confinar la població. Ens en donarà més detalls d'aquí uns moments la meva companya Noemí Esteve. En una ciutat avui on parlem amb la gent de Càritas Poblenou, que alerta d'una crisi de padrins que posa en perill la continuïtat del menjador social que hi ha a la parròquia del Poblenou. Avui ens ho venen a explicar el Juan Marín, que és el president de Càritas Poblenou, i també el Joaquim Pazo, que és coordinador del voluntariat que assisteix al menjador. S'acosten els dies de Nadal i això vol dir també que s'acosta la banyada més valenta de l'any, la gran banyada nadalenca, que com cada any organitza la colla No Tinc Fred de Calella per al dia de Nadal. Avui ens ho va explicar un dels organitzadors, que és el Lluís Barrell. I a partir de les 11 farem tertúlia, debatrem com cada dia de temes de ciutat amb el Miquel Campoy, la Teresa Márquez, la Carmen Lombardero i el Josep Maria Pallart. I avui, com no podia ser d'altra manera, acabarem amb música de la cantant de Roxette, la Mary Fredrickson, que ens deixava ahir, després de molts anys de lluita contra el càncer. Molt bon dia, salutacions a aquesta hora. Aquí us parla un matí més, el meu nom Sònia Montanyola. Comencem fent cop d'ull a la previsió del temps. Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. Ja ho anunciàvem ahir, canvi de temps avui aquí al Maresme, amb nuvolositat variable aquest matí, amb estones de ressol, sobretot de cara a aquest migdia, però durant la tarda, especialment cap a mitja tarda i vespre, ens creuarà una línia frontal que farà que tinguem nuvolositat abundant i risc de precipitacions. En general, de caràcter molt feble, poc importants, on més plourà. Estem parlant de 2-3 litres per metre quadrat. Puntualment es podia arribar als 4, però vaja, poca cosa, tot plegat. I amb vents que en conjunt seran fluixos. En el dia d'avui, vents que aniran girant aquesta tarda cap a component entre l'est i el sud-est. La situació marítima estarà dominada pel marejol i les temperatures que avui baixen. Han baixat les mínimes, les màximes. Doncs també podran baixar una miqueta respecte a les d'ahir, tot i que poca cosa. De cara a demà, doncs continuarem amb restes de núvols, que seran poc importants, en general primets, com a molt mitjans. No esperem ja demà precipitacions. I vent de ponent que reforçarà durant la tarda. Malgrat això, les temperatures seran més baixes. Baixaran les mínimes i baixaran també les temperatures diurnes. Aquí a la comarca, amb prou feines, arribarem als 14 graus demà al migdia. Pel que fa als vents, de cara a demà, doncs ja ho hem dit, al matí més aviat variables entre el nord-oest, iran cap a sud-oest al migdia i ponent definitivament de cara a la tarda, un ponent que es mantindrà també de cara a la jornada de divendres. Precisament divendres, tot i que el dia començarà amb unes temperatures relativament baixes, aquest vent afavorirà que les màximes puguin pujar. I si demà tindrem temperatures pràcticament d'hivern, de cara a divendres pujaran de forma clara cap als 16-17 graus algunes màximes. Per tant, l'ambient es farà molt més suau i agradable a les hores centrals del dia. Un divendres que en conjunt estarà dominat pel sol, amb alguns intervals de núvols prims que seran poc importants i no deixaran cap mena de precipitació.
Molt bé, gràcies, Quim Serra. I si en aquests moments heu de fer servir el transport públic, hem d'advertir els usuaris de la línia R2 Nord i la R8 de Rodalins, a petició del cos de bombers, i per l'incendi que provoca fuita tòxica pròxima a l'estació de Montmeló, els trens no efectuen parada en aquesta estació. D'altra banda, una incidència que afecta les instal·lacions entre Parets i Granollers, Canovelles, els trens de la R3, la línia de Vic, circulen amb demores que poden superar els 15 minuts. La resta de rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen amb normalitat. Noemí Esteve, bon dia.
Molt bon dia, Sònia.
Què diuen avui a comarca?
Doncs mira, avui a comarca comencem amb aquest incendi, sí, que no ha passat a la comarca, però que en certa manera doncs està afectant a la comarca, perquè un incendi està cremant des de les 8 del matí a les instal·lacions d'una empresa de reciclatge a Montornès del Vallès, que tracta doncs dissolvents i residus industrials, per tant, materials químics. Està situada en el polígon industrial de Can Buscarons i els bombers de la Generalitat hi han desplaçat fins a 28 dotacions i informen a través de Twitter que el foc afecta la totalitat de les instal·lacions de l'empresa. Pel que sembla, l'incendi no hauria causat ferits. S'ha produït abans de 2:15, quan Protecció Civil ha anunciat que ja havia activat també el pla SECAT. Diversos usuaris han publicat imatges a les xarxes socials on es veu com crema i, de fet, veïns del sud del Maresme, però cada cop són més també veïns del nord del Maresme, que estan penjant fotografies alertant d'aquest fum i d'aquest núvol tòxic s'està desplaçant cap al Maresme. A primera hora del matí es podia veure des de Vilassar, Cabrils o Alella, però de fet també ara usuaris veiem a Twitter que han compartit vídeos també des d'Arenys a Mar. Per tant, aquest núvol s'està apropant. De fet, l'Ajuntament de Mataró ha informat que si es noten molèsties pel fum o l'olor s'han de seguir els consells d'emergències.cat i des de l'Ajuntament també han avisat a les escoles perquè com a prevenció els infants de Mataró doncs no sortin al pati perquè aquest fum ara mateix estaria sobre el que seria Mataró.
Clar, i sobretot l'alerta aquesta de la recomanació de confinar la població si no cal, si no s'ha de sortir per un tema d'urgència.
Exacte, també
n'ha
dit que aquí a Calella no passa res, a hores d'ara no passa res, simplement al sud de la comarca, el Vallès i Mataró, i a Mataró simplement han dit als nens de les escoles per aquest fum tòxic que no saben quines conseqüències pot tenir, per tant prefereixen que els nens es quedin avui dins l'aula.
Clar que sí. En aquests casos millor ser
preveure, sí.
Sempre preveure, exacte.
I més coses, perquè el RAC alerta novament en un informe que el transport públic, que ja viu una ocupació altíssima en hores puntes, pot veure com s'hi sumen més usuaris a partir del mes de gener amb l'aplicació de la zona de baixes emissions, doncs que limitarà aquesta entrada dels vehicles contaminants a Barcelona i les rodalies. La nova normativa convida els propietaris d'aquests vehicles a adquirir-ne un de nou menys contaminant o bé fer servir la xarxa de transport públic. En aquest sentit, l'estudi del RAC ha calculat que amb l'entrada en vigor de la zona de baixes emissions, atenció, perquè unes 9.000 persones s'afegiran en hora punta a la xarxa de transport públic. Per tant, si ja tenim saturació, li hem d'afegir 9.000 persones.
Ja cal que posem fil a l'agulla, eh?
Exacte, estaria al límit, el RAC alerta que estaria al límit de la seva capacitat, tal com passa, sobretot, posa molta incidència a les rodalies del Baix Llobregat i del Maresme. I també els busos interurbans que n'hi ha des del Maresme, com per exemple aquests busos que n'hi ha des de Mataró per anar cap a Barcelona, que cada cop també estan més al límit. L'entitat alerta que 5 línies de rodalies, entre d'elles la R1, ja superen el 100% d'ocupació entre 7:45 del matí i 9:45, i posa en dubte que es pugui fer front a aquest significatiu augment d'usuaris, no?, de cara al gener, perquè recordem que el RAC demana a molt, molt curt termini, perquè la zona de baixes emissions entra en vigor en 20 dies, dies des d'avui, impulsar un pla d'emergència que incrementi les freqüències i la capacitat dels trens de rodalies. El president del RAC, Josep Mateu, ha avisat que si no s'apliquen actuacions de millores, el sistema de transport metropolità difícilment podrà satisfer en hora punta l'increment de demanda, sobretot els corredors del Delta del Llobregat i del Maresme.
El que no sé és com faran a Barcelona per no deixar passar els cotxes.
No és que no els deixin passar. Hi haurà càmeres instal·lades que llegiran les matrícules.
D'acord.
Llavors tu ara, per exemple, si tens un vehicle contaminant, fins l'abril podràs passar, no se't sancionarà, potser se t'informa, però a partir de l'abril es començarà a sancionar aquells conductors que entrin, i els que siguin reincidents doncs hauran de pagar encara multes més elevades.
Sí,
però fins
a
l'abril no sancionaran, perquè durant doncs aquests 4 mesos d'adaptació als conductors, però a partir de l'abril si tu entres, doncs et sancionaran. No és d'allò de, a veure, si no em veu la policia no passa res, no, sinó que a l'entrada de Barcelona
n'hi
haurà càmeres de seguretat que llegiran totes les matrícules, i aquelles matrícules que detectin que són vehicles contaminants, doncs els multaran.
Doncs ja cal que es posin les piles amb el tema del transport públic, eh? Perquè, en fi, ja el que tenim ja està sobrepassat.
Ja ho ha dit el RAC, 20 dies per donar una solució, però crec que portem molts anys.
Mare meva.
Malauradament no la trobarem, i veurem com va el gener les rodalies.
Sí. Alguna cosa més?
Sí, una última coseta, perquè a Mataró volen convertir que anar de compres durant aquests dies sigui una experiència única pels visitants, però també pels mataronins. L'objectiu de la programació d'activitats que promou un negoci empresa a Mataró per aquestes festes de Nadal s'ha creat pensant en tots els membres de la família, des dels més petits als més grans, amb activitats que siguin atractives per a tots. Faran actuacions musicals, un parc d'atraccions, un tio o una escudella solidària. Doncs són algunes d'aquestes propostes que volen que fer, que anar a la Fira de Santa Llúcia, que anem a Mataró, doncs que no només siguin a comprar i consumir per consumir, sinó que et trobis altres activitats que et convidin a gaudir d'una bona experiència. Els organitzadors expliquen que es tracta, doncs, això, d'oferir un entorn agradable, i moltes de les activitats estan orientades a un públic infantil, però també es buscarà una vessant solidària. Per això, aquest dissabte es farà l'escudella solidària a la plaça Gran de Mataró per recaptar fons per a la Marató de TV3, que aquest any, com hem explicat des d'aquí, va dedicada a les malalties minoritàries.
Molt bé, Naomi, doncs que tinguis un bon dia.
Fins demà.
Gràcies. I si entreu al web radiocalella.cat, ahir venia la Dolors Escamilla aquí amb una entrevista que va ser molt seguida a xarxes i molt comentada, que ens va sorprendre amb un menú de Nadal que podeu posar en pràctica. Teniu les receptes a radiocalella.cat. També a la biblioteca, que acull l'acte divulgatiu de la Marató 2019, una xerrada sobre l'acromegàlia, i encara com a destacades podeu llegir que Calella en Comú posa dues condicions al govern per entrar a negociar pressupost. I fem una repassada ràpida de titulars a aquesta hora del matí a la premsa d'avui. El punt avui que diu PSOE i ERC fan via en la definició de la mesa de diàleg. El periòdico que diu que Europa busca 130.000 milions per al clima. I La Vanguardia que diu que PSOE i ERC s'encallen en el format de la taula de diàleg. I dels diaris que es publiquen al conjunt del país, diu El País a la seva portada que PSOE i ERC entren en la recta final de la negociació, i El Mundo que diu que Sánchez cedeix i torna a reconèixer a Torra com interlocutor. Deu i quart, fem una pausa i anem directes a l'entrevista a plató, avui amb la gent de Càritas.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Activa't. Fes guana i sense excuses. Perquè a FICE t'oferim noves classes per a posar-t'ho fàcil. FICE, el teu gimnàs al centre de Calella. Tot el que t'oferim a FICE no t'ho podem explicar en aquest anunci, però segur que tenim allò que t'interessa, ja sigui per esport, salut, diversió, manteniment. Vine i coneix les nostres instal·lacions i el millor equip professional que posem al teu servei. Troba la teva activitat a FICE. Noves classes. Carrer Batlle 3840, Calella.
Ja és Nadal. És el moment de seguir les tradicions. Establiments Folgado, tot per guarnir la teva llar i fer el pessebre. Articles de qualitat, artesans i exclusius per fer de cada detall una creació. Establiments Folgado, hi trobaràs abets canadencs, llums per tots els gustos, cintes per confeccionar llaços, boles, guirnaldes i figures de fang i artesanes. I en suro, el tradicional material per fer el pessebre. Cases, ponts, pallers, establies... Tot el que necessites en decoració nadalenca i pel pessebre, a Establiments Folgado, Riera 25, darrere l'Ajuntament.
Al Frankfurt La Riera ampliem la carta. Vine i tasta les nostres novetats com els entrepans elaborats amb pa de coca i els cargols a la llauna. Plaer gustatiu a riuades. I no t'oblidis de les especialitats que ens han fet guanyar la confiança de tanta gent. Les patates braves, la paella casolana que fem a diari, els entrepans de sempre i un munt de coses més. Tant per beure com per menjar. I ara al Frankfurt La Riera també pots gaudir d'un esmorzar de brasa amb torrades i all i oli. Tot això i més en un agradable i familiar ambient a la nostra terrassa. Frankfurt La Riera, a la Riera de Capaspre, Calella. El teu punt de trobada.
Xacolí Euskal Taverna. Especialitat en pinxos d'autèntica recepta basca. I atenció al nou horari i a les noves propostes culinàries per aquesta tardor. Des del 12 d'octubre, dijous i divendres obert a partir de les 8 del vespre. Dissabtes i diumenges obert des del migdia amb menú de plats bascos. El menú de plats bascos, la nova proposta de Xacolí Euskal Taverna. Carrer Creus 6, Calella. Informació i reserves al 626 04 77 20. També ens trobareu al Facebook.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix.
facebook.com/radiocalella.
Twitter, @radiocalellatv. Participa.
radiocalella.cat.
Interactua amb nosaltres.
Ràdio Calella.
Text. cartos, àudios, fotos, vídeos. Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat. Ràdio Calella
107.9. Doncs ja som a plató, ho explicàvem la setmana passada als informatius. La gent de Càritas Poblenou fa una crida perquè el menjador social que hi ha al Poblenou, a la parròquia del Poblenou, corre perill. Els hi falten diners. I per això avui hem convidat el Juan Marín, que tal, Juan, que Hola. És el president de Càritas Poblenou, i també el Joaquim Pazo, que és el coordinador dels voluntaris.
Hola.
Què tal? Com esteu?
Bé, de moment, mira, anem fent... Estem promovent aquesta campanya precisament perquè volem que aquest servei continuï i sigui cada vegada millor.
Clar.
I per això necessitem, hi ha dues coses importantíssimes. Primer, els voluntaris i després els diners per poder comprar les viandes que s'han de menjar, no? Uh-huh. O sigui, que són dues potes que sostenen el menjador, no?
Aquest és un projecte que va engegar el mossèn Ramon Massacs fa 10 anys a la parròquia del Poblenou amb un model d'èxit. I que mica en mica doncs, han agafat volada. Primer van començar fent un àpat només, després l'economia els hi va permetre doncs, fer un dinar i fer un sopar. A quantes persones assistiu ara mateix, Joaquín?
Entre, por ejemplo, al mediodía
sí.
Hay entre 25 y 30. A veces hay días que se nos ha pasado y han llegado hasta 45. Uh-huh. Pero vamos, el promedio es en 25-30 más o menos.
I aquestes persones que venen al menjador social venen derivades de l'Ajuntament, de serveis socials, d'on poden venir directament al menjador? Com és això?
No, directament no. Han de passar per una de les entitats que recolzen i que fan aquest servei d'ajuda a la gent que ho necessita. Que són serveis socials municipals o Càritas, l'acollida de Càritas. Llavors, venen de Calella i de Pineda majoritàriament. També hi ha algú que ve, per exemple, de Malgrat, uh-huh. Hi ha un altre que ve de Canet, o sigui que nosaltres estem oberts a tota la persona que ho necessiti, però també volem que es sàpiga que aquesta persona necessita ajuda, tant pels serveis socials com per Càritas, perquè no és només donar-li menjar, sinó també és intentar que la persona pues,
que pugui promocioni, sortir,
pugui sortir no? del sí. Batxe on està ficat, no? Uh-huh. I això és el que ens interessa. O sigui que sí, necessiten venir derivats d'alguna entitat d'aquestes.
Perquè en el menjador hi venen persones a títol individual o també hi venen famílies amb criatures?
Parejas. Criaturas no pueden venir.
No pueden venir.
No, en este caso le puedo decir, Juan, sí. ¿Por qué?
Sí, a ver, el menjador está pensat per persones, diguéssim, de majoria d'edat. Uh-huh. Els nens, en principi, poden dinar a l'escola, en principi. Llavors, és aquesta gent que no té vivenda, estan sense sostre, estan pel carrer, on menjaran? I normalment són gent ja gran, diguéssim, no? Després, també està pensat per aquelles persones que estan rellogades en una habitació o aquest tipus que les és molt difícil i no poden fer menjar.
Clar, perquè no tenen una cuina.
No tenen una cuina.
A vegades
cuina.
Sí que són gent que tenen un sostre,
sí.
Però en canvi no disposen d'una cuina per poder fer el menjar,
exacte.
No?
O inclús gent que són ocupes, per exemple... Uh-huh. Que llavors no tenen, perquè no tenen llum, no tenen aigua, no, llavors, clar, aquests tampoc poden fer servir, encara que estiguin en una vivenda, no? Uh-huh. Llavors, i luego hi ha també persones que estan, però que en un lloc, en una vivenda, però que han de pagar el lloguer, han de pagar la llum, han de pagar l'aigua, i a veure, amb una ajuda d'aquestes del sou social aquest, o el PIRMI, o com es digui, doncs amb això no arriba, clar, no són 400, 500 euros, o que,
no, no,
i
sí,
això,
sí.
No, això no, no, no hi ha
en
manera.
En qualsevol cas ja sabem el que val, doncs, tirar endavant una casa.
Exacte.
Amb 500 euros
sí.
No arribes ni a finals, claro, de mes, com aquell qui ja diu, no?
Després hi ha persones soles, persones sí, sí, grans que són soles, i llavors, doncs bueno, pues, necessiten aquest servei. Perquè si tenen per poder cuinar, lo normal, lo lògic és que s'ho facin a casa, i per això hi ha el banc d'aliments,
sí, sí,
que llavors també han d'anar derivats al banc d'aliments. No poden anar per jure dir, mira, vinc a buscar aliment, no. Han de passar pels serveis socials.
Sí,
això és així.
Què expliquen les persones que venen al menjador? I suposo que hi ha històries molt dures que deuen compartir amb vosaltres, no?
Però tampoc nos dicen que no podemos hablar... O sea, no podemos hablar mucho con ellos. No,
yeah,
no podemos hacer amistad ni cosas de estas.
Como empatizar mucho,
ahí
¿no?
Ahí está, no.
Claro.
Conocemos, claro, del pueblo conocemos a varias personas que sabemos su historia,
sí,
pero allí no comentamos nada.
Uh-huh.
Solamente nos dedicamos a lo que tenemos que hacer, o sea, darle de comer y,
uh-huh,
y ya está.
El fet de no conèixer les històries és per protegir-vos també una miqueta a vosaltres, en el sentit de que no us afecti més del compte?
Bueno, passa una cosa, i les persones que abans, sobretot les persones que abans estaven bé, diguéssim, entre cometes,
sí,
i han caigut en aquesta pobresa,
uh-huh,
llavors es costa molt de parlar. Llavors, si ja l'han explicat a serveis socials o ja l'han explicat a Càritas, a nosaltres l'única cosa que intentem és crear un ambient que sigui el més agradable possible, atendre'ls amb simpatia.
Com aquell que està al menjador d'un restaurant, no?
Sí, més o menys. Mm-hmm. Una
sí,
cosa
sí,
així, intentem que sigui,
clar,
més o menys això. Perquè hi ha gent inclús que li costa d'anar-hi allà.
Mm-hmm.
Per què? Perquè, bueno, fa vergonya o no volen que se sàpiga i coses d'aquestes, no? I és normal, i és normal. Ara, ja està bastant assumit que, bueno, que no passa res. Que per anar allà a menjar, pues, bueno, és com si vas a un bar o a un altre
lloc.
Clar,
i tant.
Sí, sí.
Abans teníeu més diners i, de fet, vau poder fer dinar i sopar, però ara...
Bueno, ara continuem fent dinar i sopar.
Sí, però què passa ara, Juan?
Pues passa que gastem més del que ingressem. I amb això, claro, arriba un moment que la guardiola, claro, perquè si un mes sobra diner ho guardem. No...
Clar, però vas tirant d'aquest romanent,
exacte,
i arriba un moment que ja no n'hi ha.
Que ja no hi haurà. Llavors, abans de que això passi, o sea, no és que estarem en perill que tancarem demà, però sí que ja es veu que com estem ara no és sostenible. O sea, necessitem una mica més d'ajuda, d'ajuda econòmica, perquè també van tenir una davallada de voluntaris i van fer una crida i la gent va respondre fantàsticament bé. Això estem molt agraïts, molt agraïts també als mitjans que ens heu ajudat a fer aquesta crida i de la resposta de la gent. Vull dir, si no hi ha gent voluntària, no podem obrir el menjador.
El Joaquín és el coordinador dels voluntaris.
Sí.
Va haver una davallada. A què es deu aquesta davallada? Gent que potser va trobar feina o...?
Bueno, en verano hay gente que trabaja en hoteles,
claro,
y nos ayudan en invierno y se van. Entonces, en este caso, pues tenemos que... Hay personas que en vez de ir dos veces al mes, van cuatro o seis.
Uh-huh.
Este, lo combinamos de esta manera, aparte de que estamos encontrando nuevos voluntarios que, digamos que... La cosa va bastante bien. En este sentido va bien.
Claro, perquè ells tenen dos serveis al dia.
Sí.
I per cada servei, quants voluntaris necessiteu?
Quatre.
Quatre.
Tres o quatre.
Uh-huh. Cuineu allà mateix?
No. Todo viene cocinado. Lo único que tenemos que hacer nosotros es, según la etiqueta, ponerlo a los grados de temperatura que nos dicen. Y, porque todo tiene... O sea, allí nos dicen cómo tiene que ir todo.
Claro.
Y a veces cuando sobra y no hemos abierto alguna azafata, pues la podemos volver a dar, pero haciendo lo que nos dicen el señor Joan y compañía.
Perquè, per tant, teniu una cuina perfectament equipada, amb forns, per poder escalfar el menjar...
No. A veure, cuina no n'hi ha. El que sí que la SER, quan va començar en el 2009, es va dotar d'uns frigorífics grans i també tenim un forn que ho posem... on fiquem el menjar per regenerar-lo. Ja la SER el serveix en unes safates, ja fiquem al forn durant una hora a 100 graus i a partir d'aquí ja es pot servir.
Clar.
Llavors, el que et deia, si una safata no s'obre perquè veus que no fa falta, la pots utilitzar un altre dia.
Clar, la pots guardar per l'endemà o sí, pel cap d'un parell de dies.
Ja, i si està oberta i ha sobrat, també al dia següent, però més dies no.
Bueno,
ja.
Com fem a casa, no? Exacte, allò que dius, exacte. Mira, avui fas una cassola i te'n queda i en menges durant un parell de dies i no passa res, està boníssim,
sí,
no?
Sí.
Clar que sí.
Sí. I després també mirem que sigui el més variat perquè sigui una mica compensada, no? Lo dels aliments, que hi ha una compensació.
Entenc, doncs, que qui cuina és la SERS, en aquest cas,
sí,
no?
Sí, ho comprenen amb ells, sí.
I ara què us fa falta, Juan?
Doncs mira, ara ens fa falta que la gent que està conscienciada i que vol ajudar i que pot ajudar... doncs que d'alguna manera es faci un cop de mà en el plan, diguéssim, econòmic. Llavors hi ha diverses maneres, ja no cal, diguéssim, fer-lo d'una quota fixa, que també es pot fer, però també pot donar pues, una quantitat al mes. Nosaltres diem apadrinar àpats. Un àpat està al voltant dels 4 euros, 4 i alguna cosa, bueno, si volem reduir, 105 euros.
Vale.
Tot inclòs, perquè també hi ha la neteja, també hi ha la bugaderia, bueno, hi ha moltes coses que s'impliquen aquí, no? I el que fan els que apadrinen, pues diu, bueno, jo puc apadrinar 10, bueno, pues són 50 euros, no? O 45, els que li sembli que pot fer, no? I això el pot fer un cop a l'any o el pot fer... periòdicament, això ja depèn de cadascú, que sabe les
clar,
seves circumstàncies.
Clar, depèn de l'economia de cadascú amb el que pugui
exactament,
ajudar, no?
Exactament, a casa seva, que és el que hi ha, pues, pot ajudar. Tota ajuda és benvinguda, i sobretot per a aquestes persones que, ja dic, que no tenen un altre lloc on poder menjar.
I aquestes persones que ens estan veient ara i que poden ser, doncs, mecenes, que poden ajudar en el menjador del Poble Nou, on han d'anar?
Mira, si volen anar... directament a la caixa, a la Bankia.
Sí?
Allà, a la Bankia, que hi ha al carrer Església, on abans estava la caixa Laietana.
Sí?
Doncs allà poden fer un ingrés al compte del menjador social de Poble Nou.
És a dir, anar al mostrador dient que volen fer una aportació al menjador social de Poble Nou.
Exacte, és una manera. A Bankia. Sí, a Bankia. Una altra és... Si poden passar pel menjador a l'hora que s'està fent, que s'està repartint el dinar, i deixar un sobre al voluntari que està allà.
Va.
Després ho ingressarem a la Bankia. O també poden recollir una boleta per omplir-la i llavors nosaltres mateixos faríem la gestió de que periòdicament fes els ingressos que vulguin fer.
Què teniu més? Què teniu més? Gent que fa una col·laboració mensual, gent que fa una aportació puntual, bueno, teniu empreses que col·laboren amb vosaltres?
A veure, hi ha alguna empresa que ajuda, però abans havia, ara ja no hi tant. I abans, per exemple, les caixes també feien ajuda, però com ara ja no existeixen caixes, pues aquesta ajuda ja no és... No la fan. Llavors, el que tenim és una gent que fa mensual, però és molt poqueta gent, que hi ha unes quatre mensuals, hi ha d'altres trimestrals, i hi ha d'altres que van un cop a l'any. També hi ha gent que quan va a l'església de Poble Nou, a les caixetes, a los cepillos, sí, de dipositar allà el que creu que pot depositar.
Perquè què val mantenir el menjador social al mes? Més o menys, Joan.
Al mes, pensa que si tenim en un mes 1.000, entre dinar i sopar, a 4 euros són 4.000 euros.
Sí, sí.
I potser d'aquesta recaptació que et dic, hi ha 3.000. Doncs em falta 1.000 euros.
Els ajuntaments us ajuden? Col·laboren? Perquè, clar, deies, hi ha gent de Pineda i gent de Calella.
Sí.
La setmana passada parlaves als informatius d'aquí que amb l'Ajuntament de Calella teniu pendent algunes converses.
Sí, sí, sí. Precisament vaig parlar amb el Ramon
Llamazares, el regidor de Política
Social. Amb el regidor, em va atendre molt bé, molt amable, i em va dir que a la Junta de Govern es posaria tot i que ja en dirien alguna cosa. Sí, sí, normalment sí, després de les Càritas són les que aporten també diners pel menjador, i l'Ajuntament de Pineda també aporta. Vull dir que de moment aquestes institucions, bueno, jo espero que continuïn i que inclús si la poden pujar una mica, doncs que ho facin, clar. És que realment és així.
No, perquè és veritat que tot puja, és a dir, sí, tot sí. Puja.
I mira, i nosaltres es fent equilibris.
No, no, i tant.
Fent equilibris perquè estem mirant dintre de lo, diguéssim, de que el menjar, les viandes siguin de bona qualitat i estiguin ben fetes, perquè la serra fa bastant bé, doncs estem mirant també quines són més econòmiques, ¿vale? Perquè claro, jo a casa meva, si no puc menjar bé d'ella, pues menjaré pollastre. No,
però... Que també déu-n'hi-do el preu que està, eh? També déu-n'hi-do.
Bueno,
que
abans,
sí, que sí.
Que quan... anem fent aquestes...
Que l'entenc perfectament.
Sí, 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 sí. Anem fent això. I, bueno, i anem buscant, doncs, la fruita, per exemple, pues, també hem parlat amb una empresa d'aquí de Poblenou que també ens fa un preu especial. I bueno, pues així anem fent tot el que puguem.
En el cas de no aconseguir, doncs, aquests ingressos, què pot passar? Que es deixi de fer un àpat?
Val, a veure, si arribarà un moment, Déu no vulgui, que arribi un moment, doncs, que no pot continuar, doncs, però jo crec que no passarà, eh? O sigui, jo estic convençut que igual que va passar amb els voluntaris, que ara hi haurà tot això. Per tant, jo no veig aquest panorama, no.
Que
no lo visualizo.
Bueno, sigui tan optimista.
No. Hubo una vez que tuvo que suspenderse las cenas porque faltaban voluntarios.
Claro.
Sí, o sigui, no, sí, era... sí, va ser a l'estiu.
És a dir, no era un tema de diners, sinó no, era un tema de voluntaris. Ara els voluntaris els tenim tots coberts o també fem una crida, Joaquín?
Siempre hace falta, sí, claro. Ahora estamos justo y estamos bien. Pero siempre, por ejemplo, hay alguno que se va de vacaciones o, claro, o cambia de pueblo, como ha ocurrido con tal Virgilis, sí, sí, que era un personaje que a nosotros nos ayudaba mucho, y él ha cambiado de pueblo y, claro, ya no puede venir.
Claro, claro.
Y así, pues, más o menos.
Que no está de más que si algú
viene
va ser voluntari...
más, pues nos iría muy bien.
I és el mateix que vinguin en hores de dinar o de sopar al menjador a oferir-se?
Sí, ara...
Sí, sí.
Quin horari feu al menjador?
El menjador, els voluntaris, estan de 2:15 cap a les 3.
D'acord.
I a la nit, des de les 7 fins a les 9.
I la feina dels voluntaris quina és, Joaquín?
La feina del voluntari és, pues, preparar la comida, limpiar los platos, dejar el comedor limpio para, digamos, los que vengan por la noche o los que vengan al día siguiente, que esté todo en orden, y más o menos lo están haciendo bastante bien. Perdona, una cosa que quería decir antes, lo que sí nos felicitan los que vienen a comer, que está todo muy, muy bueno. Eso sí, que nos lo han dicho más de una vez.
Que está todo muy bueno y que ustedes son muy buenos.
Bueno, nosotros en el que puguem... Mira, el tracte també és molt fàcil. Es tracta de donar una mica de temps, el teu temps.
Sí, però seria? Per això, Juan, no tothom està disposat.
Bueno...
No tothom està disposat.
A vegades hi ha circumstàncies que no es pot, però total, per un parell d'hores a la setmana... I que tampoc és cada setmana, perquè nosaltres no volem que la gent es cansi. Al contrari, fer de voluntari és gaudir. És gaudir. Gaudir perquè estàs fent una cosa per als altres, i els altres també, d'alguna manera, t'ensenyen cómo tratarlos, cómo estar, diguéssim, sense fer paternalisme, uh-huh. no? Tratar-li com una persona a la seva dignitat,
clar que sí.
I ja està. I
no... A vegades és més el que reps que no pas el que dones, no?
Exacte.
Això ho expliquen molts voluntaris.
Exacte, i és que això és així. I llavors nosaltres el que fem, si podem, si hi ha suficient voluntaris, pues és això, que no es cansin, uh-huh. i que tinguin pues, un dia a la setmana o una vegada cada 15 dies i sempre un dia fix. O sigui, el compromís és venir el dilluns, pues ja saps que has de venir el dilluns.
Clar, llavors, per tenir una bona organització,
cosa, canvia el dia. O avisar en temps, perquè podem buscar un que cobreixi aquest puesto, no?
Molt bé. Doncs mira, Juan, la càmera 1 és la seva, aquella que té allà davant. Jo em sembla que aquí millor que vostè, per fer una crida a la solidaritat de les persones que ens veuen i ens escolten, perquè donin un cop de mà al menjador social.
Doncs mira, jo us dic que realment el servei que s'està fent amb el menjador social, igual que el que es fa amb el banc d'aliments, és un servei necessari, és un servei que hi ha molta gent que ho necessita i que posant uns quants euros al mes o quan es pugui, ho podem continuar fent, ho podem seguir ajudant a aquestes persones que d'altra manera no tindrien on anar-hi. Jo penso que això no es costa gaire i, per altra banda, ens donarà molta satisfacció de poder pertànyer a aquesta societat que sempre està i sempre seguirà estant solidària.
Molt bé, Juan. Bon final. Joaquín.
Sí, quiero hablar sobre una voluntària
sí.
que tuvo una idea muy buena uh-huh. del 24 por la noche hacer una cena especial y la vamos a hacer.
Sí? Sí,
per
sí.
la nit de Nadal. Per la nit de Nadal, sí. Perquè normalment els voluntaris van a casa seva
clar,
a sopar o han de marxar a l'altre poble perquè per el dia de Nadal uh-huh. està. I llavors no feien sopar. I aquest any han dit, per què no farem sopar? Pues clar que sí. Llavors hi ha quatre voluntaris que estan disposats a passar el Nadal amb aquestes persones, bueno, la nit.
És a dir, que renuncien a estar amb la seva família
sí,
per, en aquest cas,
exacte,
estar al menjador social.
Jo crec que si això és...
Después
no és...
iremos, con la família.
Ja lo imagino, però escolta'm...
Sí, jo no, però hi ha gent que ha de preparar el sopar a casa seva. Clar. O que ha de fer... Bueno, pues deixen aquestes feines per estar amb aquestes persones voluntàries que també tenen tot el dret del món a gaudir una mica d'aquesta nit de Nadal, no? I jo penso que això és realment una cosa molt loable i que ens donen un exemple a tots.
Sort en tenim, jo no em cansaré de dir-ho, la societat de persones com vosaltres, com el Juan, com el Joaquín. No, és veritat, Joaquín, és veritat. Sort n'hi ha a la societat de persones que donen el seu temps i part de la seva vida per ajudar els altres. Enhorabona.
És l'única cosa que tindrem. L'única cosa... Diguéssim, nosaltres no fem grans hazanyes, però l'única cosa és l'estimació que donem als altres. I això és l'únic que, d'alguna manera, ens salva.
Jo espero que, de cara a l'any que ve, pugueu tornar a venir aquí a la ciutat, al programa, i que ens expliqueu que les coses han millorat. Tant de bo sigui així.
Segur que sí.
Juan i Joaquín, enhorabona per la feina. I també els vostres companys, gràcies.
Moltes gràcies.
Fem una pausa, però no ens movem de plató. Canviem d'argot perquè parlem de la banyada nadalenca. Fins ara.
Ràdio Calella. Ràdio Calella. Les especialitats del Frankfurt La Torre van molt més enllà dels entrepans i braves que amb els anys han fet d'aquest establiment un lloc de referència a la comarca. La Torre de Calella. Moments de Nadal. Ara, a banda del menú al migdia els caps de setmana, al desembre oferim menús especials per sopars d'empresa i per grups. I això en horari express pel dia i l'hora que us interessi. La Torre de Calella. Contacteu amb nosaltres i us presentarem totes les possibilitats per gaudir de les nostres especialitats amb menús elaborats al vostre gust. Carns, pasta, arròs, embotits i molt més. Restaurant La Torre de Calella. Carrer d'en Sant Claver 93 i Sant Josep 2. Informació al 93-766-2812. 93-766-2812. La Torre de Calella. Moments de Nadal. També ens trobareu al Facebook.
Quan les dones anem a la perruqueria, una de les coses que més valorem és un tallat de cabell correctament realitzat i un pentinat que duri. Això ho trobem a Montana Perruqueria. Tallats de cabell correctament realitzats i pentinats que duren, siguin de l'estil que siguin. Montana Perruqueria. Mans en ofici, experiència professional i respecte per a cada tipus de cabell. Montana Perruqueria de Montse Soler. Carrer Bruguera, plaça de l'Església, Calella. Montana Perruqueria. Pentinats que duren.
Ja és Nadal. És el moment de seguir les tradicions. Establiments Folgado, tot per guarnir la teva llar i fer el pessebre. Articles de qualitat, artesans i exclusius per fer de cada detall una creació. A Establiments Folgado hi trobaràs abets canadencs, llums per tots els gustos, cintes per confeccionar llaços, boles, guirnaldes i figures de fang i artesanes. I en suro, el tradicional material per fer el pessebre. Cases, ponts, pallers, establies... Tot el que necessites en decoració nadalenca i pel pessebre a Establiments Folgado, Riera 25, darrere l'Ajuntament.
Ràdio Calella Televisió. A Facebook, clica a m'agrada i comparteix els continguts de facebook.com/Ràdio Calella.
La Txoc presenta Boig per tu, on la melancolia, el primer petó i els records es fusionen en el musical de la Marató de TV3. Si ets lunàtic i estàs espantat, si veus els núvols i estàs deprimit... Més d'una vintena d'artistes i 6 músics a sobre de l'escenari de la Sala Mozart de Calella, en un espectacle únic. Compra les teves entrades a teatresolidari.cat. I tu, per qui estàs boig?
Em dic Estel i tinc una malaltia minoritària. Aquestes malalties afecten, com a màxim, 5 de cada 10.000 persones. I la majoria encara no tenen cura.
Des de la Marató volem donar veu a qui les pateix. I entre tots fer pinya per posar fi a la soledat i la manca de respostes.
La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio. 15 de desembre. Minories que fan una majoria.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat. A Facebook, clica m'agrada i comparteix els continguts de facebook.com/Ràdio Calella.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Doncs seguim a la ciutat amb una nova entrevista. Som molt valents. Tot i que ara hi ha gent que es banya tot l'any. Avui parlem de la gran banyada nadalenca que tenim a tocar amb el Lluís Barri. Què tal, Lluís?
Molt bé, preparat per anar a banyar.
Ara comentàvem amb el Lluís abans de començar l'entrevista que això va començar... Quants anys fa?
Mira, aquesta és la 23ena.
Fa 23 anys, com deia ell, amb una colla de bojos, sí, que van dir, el dia de Nadal ens anem a banyar.
Exacte. I... vam ser 6 persones i la gent ho va veure com una bogeria.
Sí.
I a partir d'aquí ha anat creixent, a la gent li ha fet gràcia i l'any passat 624 persones.
Mare meva.
Es van banyar el dia de Nadal. Per tant, és una festa, jo sempre vaig repetint que és una festa important perquè, a banda d'aquestes 624 persones de l'any passat, també hi ha els acompanyants, que els acompanyants Clar. I gent que venen a mirar, etc. Per tant, estem parlant d'una festa que el dia de Nadal posem per dir-ho d'alguna manera, més de 1.000 persones allà a la platja, que està molt bé.
Han tingut la sort que aquests últims anys no ha fet massa fred el dia de Nadal. De fet, ara recordàvem que l'any passat l'aigua estava a uns 14 graus. 14 i pico,
més de 14 graus, sí.
Està bé per ser hivern, no?
És, home, evidentment sempre és fred quan sí. et tires a l'aigua, però és una temperatura... Clar, això, comparat amb 12 i mig o 13, que era l'habitual, sí. doncs...
Es noten molt aquests 2 graus de diferència a l'hivern?
No, el que es nota més és la temperatura de fora.
Clar, quan surts de l'aigua, no?
La temperatura de fora, que algun any d'aquests ens hem trobat a 16 graus, és clar, no és el mateix que algun any que estava l'aigua a 13 i a fora estaves a 8 o 9, que és al revés, que dius tant. quasi s'està més calentet a l'aigua, no és així, però quasi dona la impressió aquesta. Clar, no té comparació amb això de fer-ho amb l'aigua 14 i mig i la temperatura de fora 16. Clar, això ja és més de, anava a dir, més primaveral, més...
Sí, sí.
Sembla més de les Canàries, per dir-ho. Canàries.
Les Canàries. Aquí és com les Canàries, perquè, escolta'm, aquí al Maresme tenim aquest microclima que és fantàstic. Mira, ara estem veient imatges, són antigues, ja t'ho dic, eh? Són antigues, els haurem de renovar una miqueta. Però, escolta'm, aquí es veu el gruix de gent, el que deies tu, no?, dels acompanyants, els gegants, que un any també es van banyar, els gegants. Bueno,
sí,
es van banyar.
I van fer una banyada gegantera.
Sí.
L'any que hi va haver-hi la trobada, el mes de maig, van fer un dia una trobada per gegants i gent del món geganter.
Sí.
I van haver-hi una colla de gegants que es van tirar a l'aigua. Bé, són... Els de... Sí. Crec que recordar que són els de Sant Celoni.
Però els gegants es van posar a l'aigua?
Sí, perquè hi en tenen uns que són els que porten. No sé si recordeu que hi ha gegants que han anat... Hem fet la Matagalls-Montserrat, hem fet el d'allò. Doncs són uns gegants que són... No hi entenc, però crec que són com si fossin d'alumini i tal i qual.
I que es poden mullar en el cas, no?
I aquells es van banyar.
Hi ha alguna novetat prevista per aquest any?
Diguem-ne que no, aquest any farem rutina.
A veure.
Comencem a parlar de la 25ena. Esclar, 25 anys són molts, és molt interessant. I de moment aquest any farem la qüestió habitual.
La banyada bàsica,
bàsica, sí. A veure,
el kit bàsic.
Som pràcticament 10 voluntaris que estem allà perquè tot surti bé i que ja des de fa anys que ens banyem més tard que la gent normal.
Yeah.
Gent normal, em refereixo que el públic en general. Durant molts anys ens vam banyar al mateix temps, allò que apuràvem, ara ens hi tirarem, no sé què. Però hi va haver un moment a partir del qual vam decidir que si havíem de muntar un pica-pica per ja 400, 500 persones i havíem de més o menys mirar que la festa fos maca i tingués una mica... No ens hi posem massa, cadascú pot... I ens agrada que vinguin disfressats i que facin festa i tal, però sí que ens agrada que a l'hora de tirar-nos ens tirem tots a l'hora i bé, doncs clar, per poder controlar una mica això vam haver de deixar de fer-ho i nosaltres de fet ens banyem després. Ens banyem, però ens banyem els 10 o 12 d'organització després. Jo normalment provo l'aigua abans per saber la temperatura i tal i tal, però no m'hi tiro abans, perquè ho deixo...
Home, perquè teniu una feinada...
Ho deixo clar. Per l'hora de...
Deia el Lluís... Amb els anys la gent ha anat agafant la tradició aquesta de disfressar-se.
Sí.
Si més no, un gorro de Pare Noel, un barret de Pare Noel, la majoria de persones el porten. I hi ha gent que porta coses molt originals.
Ah, sí, sí.
Sí, sí.
Bueno, l'any passat banyes de ren i coses d'aquestes, o disfresses...
Bueno, tot fa festa.
Amb boles d'arbre de Nadal, bé,
està
és
molt
interessant. Sí.
Les persones que ens vegin i ens escolten i que es vulguin apuntar, què hem de fer?
Bé, des de fa molts anys el que fem ja és... tenim una taula per inscripcions, deixem que la gent vinguin... Nosaltres ho tenim preparat a partir de les 11. Però la gent, si volen venir a 11:15, una cosa així, s'apunten. Nosaltres els hi donem una pulsera. Per què donem la pulsera? Per dos motius. Primer de tot, ens serveix per controlar el número de gent que tenim.
Clar.
Per poder donar unes xifres exactes i correctes. I, per una altra banda, també ens serveix perquè la gent pugui entrar al recinte tancat. És a dir, nosaltres no fem un pica-pica obert, per tothom en general de Calella, perquè no donaríem l'abast, això ho sabem segur, sinó que oferim un pica-pica a la gent que s'han banyat. I llavors la manera d'entrar en aquest recinte és mostrant la pulsera que els hem donat.
Val diners apuntar-se a la
prova? No.
És tot gratuït.
Hem fet, mira, que a vegades, perquè clar, el pressupost, ens anem movent amb un pressupost al redor d'uns 900.000 euros,
clar,
que és el que mou això, però ho anem cobrint amb la col·laboració de la gent que ens posa algun anunci amb els papers i tal i qual, i algun voluntari que també dona alguna cosa.
I també veneu algunes samarretes,
sí,
no?
Sí, el mateix dia solem vendre algun producte que bàsicament són samarretes, cada any amb un, amb un lema diferent. Aquest any ho tornarem a fer.
Sí, mira, està bé.
Bé, aprofitem també...
Clar, el moment actual, no?
El moment actual. I alguna vegada, algun any, hem venut alguns mitjons amb l'anagrama o alguns gorros, alguna cosa d'aquestes.
Però a les samarretes és la primera vegada que hi poseu un lema? Sempre n'hi posàveu algun o és la primera vegada?
No, els mirem de posar-n'hi un.
Ah, sí?
Hi va haver-hi un any que vam posar allò del Barça que deia... te recordes allò? El loro que no està tan mal.
Que no està mostrant mal. Que va dir a la porta, no?
Sí, vam posar una cosa semblant amb això, no recordo.
És a dir, que aquest any ho tornarem a fer.
Ho tornarem a fer, sí. Mirem que tingui una mica d'actualitat. Fem una tirada curta de samarretes, perquè tampoc es tracta de tenir-les per molts anys.
Clar.
D'allò, però bé. Llavors ens encanta que la gent... A veure, preus mòdics, vull dir que no posem una samarreta 20 euros, sinó posem una samarreta 5 o 6 euros, que pràcticament tenim un euro de benefici o dos, màxim. Vull dir, però és la manera de que amb una sèrie de merchandising d'aquest que venem i la contribució dels anunciants, arribem a cobrir aquest pressupost, que és el que ens dona per fer un pica-pica i beguda per tots els participants.
La cita a quina hora?
Bé, l'hora...
La banyada és a les 12?
L'hora de banyar-se és a les 12 en punt. Ara bé, seria interessant que la gent vingués una mica abans. Demanem que 20 minuts abans vingui la gent, s'apuntin, vagin cap a la platja, s'ho agafin amb calma i tal. I que no es posin nerviosos, que no ens tirarem abans de les 12. Perquè a vegades, les multituds, sabeu allò de les multituds? Sí. Que sembla, vinga. Ja fa uns anys que hem incorporat una barca. Tenim uns voluntaris que tenen una barqueta d'aquestes d'anar a pescar i tal i qual, surten i des d'allà tirem el coet.
Val.
Perquè ens tirem tots a partir d'un coet.
I us tireu tres vegades?
Dues. Vegades,
val.
Bàsicament.
La tercera és voluntària.
Sí. A veure, la primera que es tira tothom, després fem la que en diem tirada de germanor, tothom agafat de les mans... I bé, llavors, a poc a poc, la gent que es vagi ensecant i cap a dalt. De fet, és interessant que la gent no nedin massa, m'explico. És una banyada, no és una travessa de la platja, correcte? Per tant, tenim Creu Roja, és a dir, Creu Roja o d'una empresa privada,
sí.
És igual, però hi ha un servei de seguretat, però sí que es tracta de no fer tonteries.
L'heu fet servir mai, aquest servei? Hi ha hagut alguna vegada algun ensurt o no?
No. Han estat sempre presents i tal. Sí que va haver-hi una vegada un senyor que va tenir com una cosa una mica de...
Com un xoc, potser,
sí, com
no?
Una mica de xoc i tal, però el van portar... Pràcticament ni ens en vam enterar, perquè no va ser molt aparatós i llavors la família...
Mira, ara veiem aquests la barqueta, no? Aquí amb el coet a punt.
Amb el coet.
Molt bé, doncs, la cita és el dia 25, el dia de Nadal, a les 12.
A la zona de les barques.
Exacte.
I esteu tots convidats i ja sabeu que això és la festa més grossa del Nadal de Calella.
Sí.
Hi ha altres que són molt interessants, però aquesta, la més espectacular i la més grossa del Nadal a Calella.
I la més fresca.
I també la més fresca.
Molt bé, Lluís, a veure si ens hi veiem, que jo sempre cada any dic, vindré,
sí,
però...
Sí, jo vaig convidant aquí a la gent de la ràdio i sembla ser que a alguns els hi costa una mica, però jo insisteixo. Esteu convidats i convidades.
Mira, no sé, igual aquest any m'hi animo.
Clar que sí, és
però
fàcil.
Però l'any passat també t'ho vaig dir, no vaig venir,
Ja, però aquest any ja sí, ja toca.
Ja toca. Molt bé, gràcies, Lluís.
Gràcies.
Fem una pausa, notícies, i anem a Tertúlia a través de la ràdio.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Les especialitats del Frankfurt La Torre van molt més enllà dels entrepans i braves que amb els anys han fet d'aquest establiment un lloc de referència a la comarca. La Torre de Calella, moments de Nadal. Ara, a banda del menú al migdia els caps de setmana, al desembre oferim menús especials per sopars d'empresa i per grups. I això en horari express pel dia i l'hora que us interessi. La Torre de Calella. Contacteu amb nosaltres i us presentarem totes les possibilitats per gaudir de les nostres especialitats amb menús elaborats al vostre gust. Carns, pasta, arròs, embotits i molt més. Restaurant La Torre de Calella. Carrer d'en Sant Claver 93 i Sant Josep 2. Informació al 93-766-2812. 93-766-2812. La Torre de Calella. Moments de Nadal. També ens trobareu al Facebook.
Decofred, des dels anys 80, empresa dedicada al servei de l'hostaleria, fred industrial i aire condicionat. Subministrament i instal·lació de tot tipus de maquinària d'hostaleria i restauració. I també, en totes les seves variants, equipaments de climatització i extraccions de fum. A Decofred sempre li proposem les millors solucions per equipar i climatitzar el seu negoci. Decofred, carrer Sant Jaume 442, Calella, a la mateixa Nacional 2. Decofred.com.
Ràdio Calella.cat.
Interactua amb nosaltres.
Colors m'il·luminen nit i dia. La sencera el teu somriure quan et parlo amb el cor.
I 4, comencem la tertúlia d'avui, però abans, Dolors Lleuri, bon dia.
Hola, bon dia, Sònia.
Que ve d'una roda de premsa. Explica'ns.
Doncs mira, avui han presentat el projecte de remodelació de la zona esportiva de la Muntanyeta amb una inversió d'aproximadament 1,3 milions d'euros. Sabeu que des de l'equip de govern ja s'han fet alguns tràmits previs, com per exemple la utilització del romanent de tresoreria justament destinat a posar al dia aquesta instal·lació que per les característiques i les condicions en les que es troba ara, doncs no està sent utilitzada en tota la seva capacitat, en tot el seu potencial. Avui han presentat aquest projecte de reforma que es concentra en dos àmbits. D'una banda, el camp de futbol, actualment de gespa natural. Es farà la substitució de la gespa i s'ha anunciat que serà que s'instal·larà gespa artificial. S'havia parlat de la possibilitat de col·locar-hi gespa mixta, artificial i natural, finalment, i segons un informe tècnic s'ha conclòs doncs, que la millor opció era col·locar-hi gespa artificial. Es farà aquesta substitució de la gespa del camp de futbol de la Muntanyeta, la qual cosa permetrà que el primer equip de futbol hi pugui fer els partits oficials i pugui disputar els partits de competició oficial i també fer-hi els entrenaments. La resta d'equips del club doncs podrà seguir utilitzant com fa ara també el camp de futbol de mar, que no es tanca, seguirà tenint utilitat. D'altra banda, també es canviarà el tartan de les pistes d'atletisme, que continuaran sent 6 pistes d'atletisme com les que té ara mateix. Es farà aquest canvi, un tartan que serà de color blau, eh?
Mira.
És una de les notes curioses del que s'ha explicat avui. Aquest serà un dels punts d'aquest projecte global de la zona esportiva de la Muntanyeta. muntanyeta, l'altre es centrarà en els vestidors, que també es faran de nou. S'ampliarà el nombre de vestidors, actualment en té 4, passarà a tenir-ne 6, possibilitant que hi hagi vestidors per equips i per atletes individuals, per tant, uns de més capacitat i altres de menys. Això s'aconsegueix fent una petita reducció de l'espai que s'està utilitzant ara mateix per recepció i, segons ha explicat avui el tinent d'alcaldia, responsable de l'àrea d'esports, un dels punts forts de l'actuació que es faran als vestidors és que s'instal·laran sistemes d'energia renovable, plaques fotovoltaiques i també d'aerotèrmia, que possibilitaran doncs, que tota l'energia que necessiten els vestidors es pugui obtenir d'aquestes fonts d'energia netes, eh? Una aposta per la sostenibilitat i de lluita contra el canvi climàtic, que ha dit que era Marbuc un dels compromisos de l'actual equip de govern. També se li ha preguntat com es farà compatible aquest increment d'activitat, tenint en compte doncs, que hi haurà demanda per jugar a partits de futbol i continuarà havent activitat del Club Atletisme Calella i també de l'equip de triatló. Ha dit que, vaja, que l'àrea d'esports doncs, ja acostuma a fer compatible diferents pràctiques esportives en altres instal·lacions, com per exemple el pavelló, i ha dit que això no seria un inconvenient. Es prioritzarà l'activitat dels equips esportius locals, tot i que evidentment es disposarà d'una nova instal·lació esportiva que també podrà ser venuda entre cometes amb finalitats turístiques, eh? Que també doncs, s'adiu força amb aquestes línies d'estratègia turística que s'estan duent a terme en els últims anys en la línia d'oferir Calella com una destinació de turisme esportiu. Quan a terminis, ara mateix s'estan fent les adjudicacions dels projectes, que tot i que són dos, un el del camp de futbol i l'altre dels vestidors, són dues fases diferents que es faran en paral·lel. La intenció és que es comenci que es comencin els treballs durant la primavera, estiu d'aquest any vinent, amb la previsió doncs, que estiguin enllestits a finals del 2020. Això afectarà l'activitat del Club Atletisme Calella. No hi ha una alternativa. Calella no disposa doncs, d'altres equipaments que es puguin utilitzar per fer competicions atlètiques, però sí doncs, que s'ha explicat que es parlarà amb altres clubs i amb altres ajuntaments de la comarca per si és necessari, Sònia.
Molt bé, gràcies, Dolors.
Gràcies.
Doncs amb aquest anunci ens estem fent tertúlia. Avui amb els tertulians d'avui són a la taula de Teresa Márquez.
Què tal,
Teresa? Molt bé. Josep Maria Gallar, president, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Josep Maria Gallar, president.
Sí. És que tenim uns quants presidents a la tertúlia.
Sí, no? Escolta'm, sí. Quin lujo.
No, en sèrio, sí. Escolta'm, el Fernando Vallauriba, que també va ser president en el seu dia, però ja no ho és.
Però se l'ha de tractar com a president.
Sí. Ah, sí?
Home.
El president de la Penya Solera és sempre president?
Els presidents del Barça, tots els presidents del Barça se'ls tracta de president.
Ah, val. Doncs,
jo soc president de govern.
Vale, president Vallabriga, acostis el micro, però.
Sí.
Val. El Miquel Campoy, que també és president.
Hola, bon dia.
Bon dia, Miquel. I la Carme Lombardero, que és presidenta de casa seva.
Això, molt bé. Bon dia.
Molt bé. Escolta'm, suposo que rebem amb bons ulls, no?, aquesta millora dels equipaments esportius a la ciutat. Ostres!
Sí, bueno, qui comença?
No us veig molt entusiasmats.
És que hi ha tants presidents...
Sí. Si més no és necessària, no? Tenim una muntanyeta, potser...
Això jo parlaré per un criteri molt personal meu, eh? Jo no em discutiria mai amb els tècnics d'esports i totes aquestes coses, no? Però està clar que s'ha de millorar el camp de futbol, ja porta molts anys, la gespa està destrossada, el tartan també està destrossat, segons tinc entès. Per exemple, una de les coses que em sobta, no? Es havia dit, no?, de fer 6 o 8 carrils, perquè si fas 8 carrils pots fer algun tipus de competició que ara mateix no tens, això pot fomentar la vinguda d'algun tipus de... podem dir turista i a nivell turístic, equips que puguin venir, algun tipus de competició, algun més al nivell, no es fa no ho sé. I després una altra cosa, i una cosa que sí que a mi em sap molt de greu, jo sóc d'anar bastant al gimnàs i per desgràcia estic anant a Pineda, perquè tenim unes instal·lacions a Calella que estan molt, 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 molt antigues.
Bueno,
molt
com antigues. A gimnàs municipal no en tenim cap, no?
Exactament, i a Pineda...
Bueno, hi ha la piscina... Que hi ha
jo anava a la piscina, però és que ha quedat super, super, super desfassada aquella piscina, tant la piscina com les instal·lacions del gimnàs. Jo mateix estic anant a Pineda al gimnàs, perquè és que ara mateix a Calella no tenim unes instal·lacions dignes com poden haver-hi Pineda. A Pineda, la veritat, és que les instal·lacions són...
Qui en parles, de Can Xauvet?
De Can Xauvet. Mm-hmm. Les instal·lacions són una autèntica passada. Mm. Potser està inclús... potser diria que sobredimensionades, no? Però bueno, veus cada cop gent... Ostres, ja estàs aquí, tu, també? Mm. Sí, he plegat de Calella perquè escolto allò, està... I vas sentint aquests comentaris que per dintre penses, cony, per què no ho tenim aquí, Calella, no? També entenc que em sembla que són 1,3 milions, no? I aquí hi ha una inversió, un projecte de... Em sembla que era a llarg plaç d'uns 10, eren, o una cosa així, a molts anys, no? I no sé si em mostrarà això potser en una altra etapa d'aquest tipus d'inversió per millora d'instal·lacions esportives. Jo, el meu criteri seria, per exemple, que faria falta unes instal·lacions de la piscina, sobretot. Està clar que el futbol s'ha d'arreglar, però tenim la piscina que està bastant deixada.
Bueno, demanaven una altra bassa, no? Una altra piscina, no?
Bueno, no només és la piscina, també és tenir un gimnàs com Déu mana, que no hi és.
Sí, clar, és una de les instal·lacions més antigues d'aquí,
dels
voltants. De fet, és el que passa sempre quan
ets
la primera.
I va ser usada, i jo me'n recordo que hi venia gent de Tordera a nedar aquí. Exacte. Perquè en aquell moment no tenien instal·lació a Tordera.
Exacte, però això acostuma a passar sempre, eh? Les instal·lacions que per alguna raó són les primeres a posar-se en marxa, evidentment són les últimes a arreglar-se, per tant, de que o ve l'ús o ve l'abús, perquè clar, si ve gent de tot arreu, et fa pràcticament impossible plantejar-te invertir-hi, no només pel manteniment, sinó que arriba un moment en què allò ja no dona més de si. Jo fa anys i panys que sento dir que la piscina de Calella necessita un rentat de cara i alguna cosa més, Miquel.
Sí. Jo crec que sí que era necessari que aquesta reforma, estic d'acord amb moltes coses que has dit, no? No només pel tema del futbol, sinó perquè també, i de l'atletisme, sinó també perquè l'utilitzen molts nens petits de les escoles que després van a fer pràctiques en allà o...
Hi ha moltes escoles que pugen a fer gimnàsia a la muntanyeta.
Sí que van, sí.
Aleshores, l'espai és ideal, sí, l'espai com a espai.
Això, i a més perquè també és cert que amb el tema del turisme, si volem que sigui Calella una ciutat oberta a l'esport i tota aquesta cosa, no? Amb les instal·lacions que hi ha actualment ho veig bastant una mica difícil. Per tant, si això es millora, fantàstic, perquè sí que hi ha molta gent de Calella que a l'hora d'apuntar-se amb un gimnàs o amb una piscina o tal, se'n va a Can Xauvet, això és veritat, ja t'hi s'ha de dir. Per tant, això, i després aquests grups que venen de turistes, nanos joves o nois i noies joves, que practiquen també el futbol, o bueno, s'han d'anar fora de Calella, perquè aquí, amb les condicions que estan tant al camp de futbol de mar, que allò de, no vull dir ni molt menys que sigui il·legal, però està en una situació de...
Alegal.
Sí, però bé, ja tenim costes que apreta per darrere.
S'està allà. Però de tant, tenint en compte tot això, jo crec que aquesta inversió que es pensa fer, doncs s'hauria de veure més detallada, no? Mm-hmm. Però en principi, sí, jo crec que s'hauria d'estar d'acord amb això, no?
Carmen.
Jo d'aquest tema puc parlar poc, l'únic que sé és que...
Acosta't una miqueta més al micro, sisplau,
sí.
Carmen.
La gent que conec i que s'ho pot permetre, que tampoc és que sigui massa car, però clar, òbviament és una despesa, se'n van a la Creu Groga a fer gimnàs, però que tampoc és una instal·lació per treure's el sombrero.
Sí, no, està bé.
Però està més bé.
Bueno, com a gimnàs
és petita, però és una instal·lació privada. Sí, una instal·lació privada.
Clar. Ja, no, comento el fet d'aquest que dieu que instal·lació pública que no hi ha perquè el que hi ha està més antiquat. Llavors, clar, potser això seria més bo crear algo que fos per més abast de gent que no més minoritari com pot ser el jugar a futbol, no?
El que passa que val molts diners, mantenir un complex esportiu.
Moltíssims. Parlaves precisament de Can Xauvet i la informació actualitzada no la tinc, però recordo haver fet molts i molts temes dient que Can Xauvet era un pou sense fons.
Sí, sí, sí. I mira,
amb problemes estructurals que no hi havia manera, de més a més l'empresa va fer fallida. Vull dir que
el sostre de la piscina.
Que és el sostre de la piscina. Estan fent obres brutals des de fa molts anys i jo diria que malgrat que les instal·lacions ara estan en un moment molt bo, vaja, que havien de passar molts anys perquè la cosa més o menys
mantenir unes bales d'aigua és caríssima.
Es va privatitzar quan es va fer, es va privatitzar, no sé si va anar a concurs o es va licitar d'alguna manera,
va haver-hi molts problemes
i l'empresa que ho va portar va fer fallida. La gestió la va agafar l'Ajuntament. Jo aquelles sempre he sigut molt crític, no, amb la sensació que em dona a mi des de l'Ajuntament de Pineda, no? Un ajuntament molt efectista que al final hi van abocant diners i tot sembla que vagi molt bé i a l'hora de la veritat
hi
ha un pou allà però... que això, ara també t'he de dir, vull dir, jo crec que les instal·lacions estan un pèl sobredimensionades, perquè jo... jugat a handball, jo jugo a handball i he estat en molts pavellons, en molts complexes esportius, i de ciutats molt més grans que Pineda no tenen el que hi ha a Pineda.
Bueno, escolta'm, jo que corro bastant amunt i avall, hi ha molts pobles, la majoria que tenen unes instal·lacions esportives brutals, eh?
Sí, sí, sí.
I pobles molt petits, amb molt pocs habitants, que tenen unes instal·lacions que dius, Mare Déu Santíssima,
i això és el que passa,
no ho deu aprofitar ningú, saps?
No és només construir, sinó mantenir.
Sí, exacte.
I depèn de quines instal·lacions de la Marinera.
Jo quan es van crear el primer projecte de la Muntanyeta, que llavors existia el futbol infantil de la Penya Solera, me'n recordo que es van discutir molt, molt i molt pels interessos que hi havia de que pugessin les pistes d'atletisme. En aquell moment ja es parlava de si es feien 6 o 8 pistes. Estem parlant de 15 anys enrere, si no recordo malament.
15 o més, no?
Només?
Jo diria que... Era...
Ostres, ara sí que m'has agafat en fred. Jo diria que
estic calculant...
Però coincideixo amb tu que el debat de les 6-8 pistes...
Es va discutir molt i lògicament hi havia interessos que no eren els de la Penya Solera i es va guanyar. Jo el que a mi, d'alguna manera, em copsa molt és que avui, que han fet la presentació aquesta... ens tornem a plantejar si fem 6 pistes o 8 pistes.
Carrils.
O carrils. Jo no sé exactament quina és la diferència monetària entre una i l'altra. Però sí sé, per el que he sentit i per el que aquí hem comentat i que es comenta a Calella, que llavors no podrem... Aquesta atracció que voldríem de que vinguessin equips... estrangers a entrenar-se aquí i a passar una setmana o 15 dies i fessin les seves proves, això no ho tindrem.
Perquè és un problema d'espai? Pot ser un problema d'espai o no?
No ho sé, perquè no ho van voler solventar abans. El problema abans era perquè es tenien que fer...
Els llançaments.
I com que es tenien que fer llançaments, llavors no sé què. Jo vull dir, aquestes coses, o sigui, si hi ha un terreny que venen els nens, van a entrenar, que no van al camp de gespa, sinó que van als altres, vull dir, ja potser sigui hora que es plantegi d'una punyetera vegada com Déu mana. Si hem de fer modificacions i s'ha de gastar 1.300.000, potser valgui la pena fer 8 pistes i no 6 pistes. I si s'ha de buscar una mica més o escurçar el pressupost per algun cantó i fer-ho l'any que ve, el resto que es faci. Però vull dir, dintre de 15 anys, no sé si existiré ja i vindré aquí, però vull dir, continuaran amb el mateix. Si tinguéssim 8 pistes...
Suposa que els tècnics han fet els estudis pertinents, però aquest debat de 6-8 pistes, jo quan vaig començar el punt ja hi era.
Bueno, doncs continua, i estem parlant de molts anys enrere. Jo he dit del 58.
Que ho podeu plantejat. A veure, quines possibilitats hi ha de l'ús d'aquestes pistes? Quines possibilitats hi ha reals de traure determinats clubs que vinguin, com venien, no sé si encara venen, però els clubs de natació venien a entrenar-se a la piscina olímpica, no?
Venen.
Venien seleccions
venen,
i tot.
Clar, però això és privada, això.
Ben.
Però en qualsevol cas, quina opció hi ha de real de que puguis atraure amb 8 pistes? Potser això no s'ha fet mai. No hi ha la suficient garantia de que tu hauràs invertit uns diners perquè després aquelles 8 pistes no s'utilitzin de la manera que s'han d'utilitzar i donguin el rèdit que han de donar. No ho sé, tot això plantejo com a possibilitat. Ara, lògicament, després de tants d'anys que encara hi hagi el debat, és perquè o no s'ha resolt o senzillament ningú sap ben bé.
Deixa'm dir en aquests moments que tenim un telèfon obert per si algú hi vol dir la seva. És el 93 766 0333. Passiguita, si algú vol
dir la seva. Jo trobo que en el seu moment també va haver-hi el que deia Fernando. Hi havia molts interessos per allà mig, tothom es comprava cap a casa seu.
Però escolta, quan dius interessos, a què et refereixes? Què vol dir interessos?
Aviam, al final, per exemple, quan es va fer la gespa en el camp de futbol, vale? Jo recordo que la gespa va venir d'una subvenció.
Sí.
Va venir d'una subvenció. I mentre la subvenció va virar, mentre la subvenció va arribar, ostres tu, la gespa semblava el camp del Barça. Semblava una catifa. Ara que es va acabar la subvenció, es va començar a podrir la gespa, es va començar a fer tot malbé.
Bueno,
i en aquell moment havien d'haver posat gespa artificial.
I els porcs senglars que l'estan fent molt malbé, també, que baixen i fan uns forats.
Però en el seu moment, perquè jo ho sé per la persona que cuidava la gespa en aquell moment, que és amic meu, m'ho deia, diu, és que va molts calés mantenir una gespa artificial. I a més, si li busques sempre un paral·lelisme amb el camp del Barça...
Artificial o natural?
Natural, perdó, perdó. Perdó, el camp del Barça, si busquem un paral·lelisme, juguen una vegada cada 15 dies o 3 setmanes.
Que no vagis a comparar.
No, però vull dir que al final poses gespa natural en un camp que hi ha futbol formatiu, juga el primer equip, juga l'atletisme, juga tothom.
Aquella gespa, que la Dolors aquella gespa treballa com mixta, no? Mitat i mitat,
això,
no?
Sí, però te parlo de, en el seu moment van fer gespa artificial, que allò ja va ser un error. I tot va ser perquè en el seu moment doncs el club de l'atletisme tenia una certa força en aquí i es va decidir posar la gespa natural. Però al final el tema del tartan també és un tema que sempre ha quedat allà, que no... terra de ningú que no...
Acostuma a passar quan en un mateix espai l'utilitzen diferents entitats, sí, digue-li esportives, digue-li d'una altra, hi ha d'haver-hi molt bon encaix, perquè si no, depèn del que dius, depèn de la força que hi hagi.
Hi havia un agravant, que només se jugava un partit de futbol a la setmana, que era quan al Calella li tocava ja jugar un partit. I tots els infantils i els juvenils no entrenaven allà.
Sí. Però fent malbé la gespa,
estem parlant... Esclar, és que la gespa...
O sigui, va donar més mal de caps que no pas solució.
I llavors, vull dir, els que érem de bajos topos i que teníem equips que, vull dir, eren de gent de fora, i, o sigui, hi havia gent de Calella, però hi havia nois d'aquests, ara es diuen menes, abans no es deien
home,
menes.
Home, no crec pas que en aquell moment vinguessin menes, no?
No, però hi havia gent que venien, refereixo, que eren gent pobra. Gent pobra. I que no podien pagar, inclús, no podien pagar. Llavors, vull dir, nosaltres érem, no. O sigui, l'atletisme per un cantó, i el Calella per un altre cantó. El Calella amb l'agravant que els equips juvenils infantils no podien entrenar en el...
És que la zona aquesta esportiva, tu ho has de recordar segurament, sempre hi ha hagut una mica de polèmica, sí. No? Perquè des del principi ja es parlava de fer dos camps de futbol, no sé si sí. Ho recordaràs, un de més petit, em sembla, per
aquí a la muntanyeta, Miquel?
A la part d'aquí, sí. Uh-huh. I aleshores també recordo això de que el club d'atletisme va insistir bastant perquè les pistes, i al final van anar allà, no? Jo no sé si això va fer decidir-se per les pistes i no fer el camp de futbol, que no afecta una cosa a l'altra perquè estava separat, però allò va quedar com una zona, durant molt de temps, com una zona per aparcar, perquè no hi havia...
Bueno,
no hi havia res.
En qualsevol cas, el que s'hauran d'espavilar de garantir un espai que no estigui sotmès a aquesta alegalitat que deia anteriorment, perquè si ara per cop i volta hi ha una resolució i es tanca el camp de mar mentre aquest estigui en obres, ja em direu
Bueno, és el que la Dolors s'haurà doncs, de reconduir una miqueta amb el pavelló del Parc del Mau i...
Sí, però el pavelló no s'hi juga a futbol.
Bueno, clar, s'haurà d'encabir durant un temps, no?
Ja, però ja saps què passa amb aquestes coses.
Ja,
quan s'atura en sec,
o fins i tot
per remuntar-ho,
els patis de les escoles públiques que tenim, no ho sé, ara és un parlar per parlar, vés a saber-ho.
Però vés, com a mínim hi ha obres fins a final del 2020.
Ja, ja, però és que les obres ja sabem el que són.
Però jo el que em pregunto... I és una cosa que sempre m'afrega. Vull dir, ara ha sortit el consell, el regidor i ha dit pam, 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 i es farà això perquè ja ho tenien estudiat. I jo pregunto, les entitats esportives de Calella se'ls ha preguntat abans? S'ha fet una enquesta abans?
Se suposa que sí, no?
Vull dir,
no sé, pregunto.
Jo em sembla que...
Seria una mica agosarat, no? Tirar endavant un projecte d'aquest
sí,
de magnitud
dir...
sense saber com a mínim...
Però, copsat. Teresa, jo avui puc preguntar... puc parlar dels interessos que hi havia en aquell moment i de quanta gent ens vam quedar amb, amb un pam de nas perquè teníem que anar a jugar a la muntanyeta, allà a la platja. Jo vull dir, i sé qui eren i qui ho va promoure.
Però tingues en compte que si però, no s'ha consultat, avui... ja s'alteraran les veus crítiques. Segur, vaja, és que segur.
Mira, jo dels criteris tècnics sempre n'he discrepat molt, dels tècnics aquests, perquè al final aquí ara mateix no som, entenc que som aquí cinc persones que no som tècnics i tots tres tenim opinions, i tots cinc tenim opinions. Segur que tenim opinions completament diferents. I a vegades això dels criteris tècnics...
Bueno, a veure...
No em vull explayar massa perquè...
Jo vull creure que sí, un tècnic és aquella persona que es limita a posar sobre uns plànols una idea que tingui un polític, i entenc que en aquest cas, doncs, jo que sé, farà quadrar. Home, seria molt... molt fort, dic que no, jo crec que sí, en aquest cas els tècnics, el pas és que a vegades per posar en un paper el que pensa un polític és com molt, molt difícil.
Però la conversa que estem tenint nosaltres aquí, no del camp sinó de la situació d'instal·lacions a Calella,
amb això coincidim tots,
Coincidim tots, però tu has vist algun, o sigui, jo no m'he llegit tots els programes de la primera a l'última. Hi havia algun programa d'algun partit polític que portés estudi de les instal·lacions de Calella i els seus possibles remeis?
Home, potser es podria recuperar d'algun altre. No cal que sigui aquestes últimes eleccions, potser ja es portava. La idea de convertir Calella en alguna cosa més que una ciutat turística en general...
Quants anys fa?
De molts.
Vale. Sí, igual que
home, però s'han fet coses. Escolta'm, bueno. No? A veure, ara dona la sensació que sóc jo la que defenso.
Sí.
El doble que no és el meu, però...
Han posat grades allà baix en el camp de futbol. Que vas...
A veure, el tema del camp de futbol és un tema que hi ha costes allà al mig.
Digues,
Campoi.
Però quan es parla d'avantprojectes i projectes a nivell de municipi, municipal...
Sí.
I veus que... A veure, el mandat són 4 anys, no? Bueno, per què dic això? Dic això perquè si sapiguessis la quantitat de projectes que hi han, des de mobilitat a Calella, des de projectes de no sé què turístic, projectes de per no sé què del comerç, val? I això, com que són 4 anys, després, i tarda molt de temps, perquè s'ha d'aprovar l'avantprojecte, després el projecte, després el no sé què i tal... Acaba aquell mandat, entra un govern nou
i
no dic que passi sempre,
vale.
Però això estic disposat a discutir-ho amb qui sigui, perquè és així, I allò es queda amb una taula i ja està, i d'aquí 4, 6 o 8 anys ja tornarem a fer un altre avantprojecte o un altre projecte del
mateix. Clar, perquè després has de revisar aquell que s'havia fet.
És complicat, això ho dic, perquè els criteris tècnics, home, ells fan la seva feina.
Però no la discuteixo, podem discrepar, no la discuteixo, que no faig la seva feina.
Però que a vegades
no es tracta,
que a vegades no es tracta d'allò, es tracta de que la cosa funcioni així, no? I els polítics també tenen la seva part de...
La burocràcia és molt lenta, molt lenta, desesperadament lenta.
Bueno, aquests dies s'estan negociant els pressupostos. Ahir Sabastà Tejada, de Calella en Comú, deia això aquí a la ràdio.
Coneixem si l'equip de govern ha adoptat un posicionament definitiu en relació al nostre grup o no, però per la nostra part estem oberts a tenir una trobada per treballar les nostres propostes i les seves condicions, i així ho van expressar en una carta que van lliurar la senyora alcaldessa del passat 5 de desembre. Hi ha temps, no hi ha més problemes, la nostra disponibilitat per parlar és total i estem a la seva disposició. la pujada del pressupost de serveis socials a 100 euros per habitant, en aquest moment estem en 71,64 euros, i 100 euros seria el límit d'allò que es considera acceptable, correcte, en aquest apartat. També hi ha un tema que per nosaltres és important, que és per estimular el desenvolupament de les activitats creatives de caire artístic o tecnològic o empresarial, és que és el llançar d'una vegada un tema que està aturat des de fa molts anys, que és el pla d'usos de la fàbrica Llobet. Per nosaltres hi ha un parell de coses que haurien de quedar perfectament clares abans de discutir res sobre el pressupost, que són la contractació, la recontractació d'un tècnic de medi ambient. Per nosaltres és fonamental que el nostre ajuntament el tingui, i també el compromís de que no hi haurà, el compromís escrit, òbviament, en els pressupostos, de que no haurà contractacions de personal eventual, de personal de confiança dels partits polítics que hi ha en el govern.
Són, en aquest cas, doncs, les condicions que posa Calella en Comú.
Només un moment.
No, tot el que vulguis, eh?
A veure, jo crec que són propostes que qualsevol equip de govern les podria acceptar, perquè és que no diu res d'especial. Però comentava algú, no? Jo ahir quan vaig veure la notícia, uh-huh, doncs el pla d'usos de la fàbrica Llobet, si això està fet, i un pla d'usos així és de 200 pàgines, no? Moltíssimes, i no fa molt de temps, eh? Si està fet, ja no fa falta fer cap pla d'usos, en tot cas aplicar aquest pla que ja està fet, que és el que deia abans, de que si no es guarden en un calaix i es queden allà. El tècnic del medi ambient, jo crec que això ho pot acceptar qualsevol, vull dir, no té qualsevol, però qualsevol equip de govern.
Hi havia sigut, el tècnic.
Sí, hi havia estat. La despesa social de l'1% és que,
de 70 i poc a 100 euros per habitant.
Això també, jo crec que ara, si no, bueno, 70, potser sí, però que tampoc representa una quantitat molt elevada, aquesta diferència de 70 cèntims a l'euro.
De 71,64, sí, per ser exactes, a 100 euros.
A 1 euro.
A 100, no, a 100.
A 100, a 100.
A 100,
a 100 euros. Són 30, bueno, no arriba, sí. 29...
Sí. I la lluita del canvi climàtic, els canvis climàtics, sí, o sigui, treballar sobre el tema aquest, no? També fa referència, doncs, amb una llei que va aprovar la Generalitat, però que ara, en aquest moment, doncs, això està suspès pel Tribunal Constitucional, perquè hi ha 15 articles que no era competència de la Generalitat. Mm-hmm. Vull dir, ell ho diu en el sentit, els de Podemos, en el sentit de dir, bueno, quan estigui aquesta llei, doncs ja ens basarem amb aquesta llei. Però mentrestant, no es pot fer res si, com a referència, agafes aquesta llei que està suspesa, no? Però jo crec que, en general, que són propostes que es poden acceptar perfectament. Qualsevol equip de govern, sigui d'esquerres o de dretes, perquè no hi ha cap tema que diguis això, no ho faria, no?
Mm-hmm. A què? Algú més? Teresa?
És una de les coses que m'agradaria fer abans de morir, que és participar en uns pressupostos. Perquè ha de ser...
La setmana que ve segurament hi ha el ple, de pressupostos.
Sí, però vull dir que no participar, mm-hmm, com a públic, sinó... ostres, variar... Per molt que facis les variacions que vulguis, hi ha uns diners X, i el que allà es prospera, sí, és la majoria del govern, en aquest cas, no? Vull dir, i estableixes unes prioritats. Jo entenc que amb els calés que hi ha no es pot satisfer tot allò que voldries fer. Partim d'aquesta premissa. Però a l'hora de debatre uns pressupostos entren diferents maneres, diferents opcions. És a dir, si tu tens una majoria absoluta, evidentment ja poden fer propostes a l'oposició, que si no vaig errada quedaran en un calaix. Si necessites més o menys participants, evidentment, o atendràs o no atendràs. El que passa és que partim del fet de que tothom fa la seva carta als Reis, depenent de la necessitat que tinguin o no de poder-te agafar a tu per aprovar-los. Per tant, si ja de bones a primeres el que dius és les meves línies vermelles són aquestes, no sé fins a quin punt estàs predisposat a negociar o renegociar uns pressupostos. És com ara mateix fent un salt o un paral·lelisme, no? Fins a quin punt hi ha la necessitat de determinats partits que donguin suport en a l'elecció de Pedro Sánchez? És que és aquesta, és a dir, és la qüestió de la força.
Sí.
Quan més força necessitis, o més força necessiti aquella persona de la teva participació, més podràs negociar. Però ja començant de bones a primeres a posar línies vermelles, quan saps perfectament si les coses no han canviat, les relacions entre Calella en Comú i la Junta i el govern no són especialment bones, no sé fins a quin punt hi ha, realment entenc que sí, que hi ha ganes de negociar, però saps perfectament que potser no seràs la primera opció que et vindrà
no,
a buscar.
Sí,
no?
O no.
O no.
Perquè, clar, al final negociar és un negoci.
Negociar és que totes negociar, dues parts
negociar,
han de cedir. Punto,
al final,
ja
a la paraula mateix ho diu. I quan negocies i saps que aquí ha de guanyar tothom. Però, clar, també has de fluixar. Si posem les línies vermelles en què tu no passes aquesta barrera i l'altre no la vol traspassar, al final...
I en política
es negocia.
En el cas de Calella,
el cap contra la
una pare. Cosa és que tinguis una majoria, com has dit tu, que pots fer la que tu
tinguis gana. Després ja poden fer les propostes que vulguis.
I l'altra és que estàs en minoria i, per tant, des de l'equip de govern, suposo que el que s'ha de fer doncs, és mirar de pactar amb aquell que et sigui més, més barat, diguéssim, per dir, entendre'ns d'alguna forma. Clar, si un et demana... Espera't, si un et demana un partit polític doncs, que es realitzi el 20% del seu programa electoral.
Per exemple.
Per exemple.
No, posats a demanar.
I ve un altre i diu, no, escolti'm, jo, i no estic dient amb això que en fi, les condicions que posa Podemos ja s'arreglaran, no? Però vull dir que no és això. Però una cosa és que això, que s'apliqui el 20% d'un programa electoral, l'exigència d'un, i un altre doncs, que digui, escolti'm, jo miri aquestes coses del medi ambient, que és important, i una reforma aquí i una reforma allà. Jo crec que això que proposa Podemos és el que em sembla que no és res a l'altre món.
Però és que vols dir que no té ja la majoria garantida?
Ah, això sí que no ho sé.
Jo volia preguntar una cosa a la Carmen, que no diu res també.
La Carmen està escoltant.
Tu que has sigut regidor d'aquest ajuntament, de l'Ajuntament de Calella, en el teu temps hi havia línies vermelles... Perquè jo vull dir, això de línies vermelles i cordón de sanitat, em sembla que ja estic
cordó
fart...
Cordó sanitari.
O sanitari.
Que no s'aplica.
Ja estic fart.
El cordó sanitari
dir,
no s'aplica.
I abans no existien. O sigui,
sí que
suposo...
existien. Sempre. Home, jo crec que les línies vermelles han existit.
Escolta,
sempre.
És que en el meu temps no hi havia cap govern en minoria. Amb això jo t'ho dic.
Vale.
D'estar.
I les línies vermelles potser se li deien d'una altra manera, però sempre hi ha hagut uns límits.
Home, amb les negociacions sempre hi ha estat una estirilla fluixa, no?
Sí, sempre.
Sempre.
Amb majoria o no, sempre hi ha hagut.
Clar. Però una estira i afluixa és un lògic i normal, com deia Josep, que és una negociació. Però dir línia vermella...
Bueno,
vol dir...
Ja comencem malament.
Sí, vull dir, que jo vull, sí. O si no, ja ni en parlem.
Ja comencem malament.
Sentíem ara Tejada, recordem que deia l'altre dia Pons Domènech, també en quant al tema de les negociacions, en aquest cas el portaveu d'Esquerra, deia això.
És un recull de les propostes que havíem fet amb la campanya electoral i segons el que vam entendre que podíem negociar envers doncs, a les inversions que se'ns van posar damunt de la taula, un romanent doncs, específic sobre inversions, doncs vam creure que el projecte del mercat doncs, podia ser una bona doncs, iniciativa per començar doncs, aquests pressupostos. Nosaltres, que sempre hem dit allò de la mà estesa, el que volem és aportar doncs, millores i sempre idees des del nostre partit en l'equip de govern perquè siguin recollides i que se'n beneficiï tota la ciutadania.
Això és el que deia Pons Domènech, reordenar el tema de l'espai marcat, un nou accés a l'aparcament, també la creació d'aquesta anella verda, també demanen l'àrea de platja de gossos...
Però se suposa que no posaran la línia vermella de... O tu feu tot això o no us però, donem el
bueno,
suport,
en qualsevol cas
no?
Forma part de les negociacions.
Aquest projecte de l'espai marcat, això de reordenació de l'espai marcat, no? Potser parlo ja pues, com a part afectada perquè tinc el negoci a prop o com a president de l'Associació de Comerç.
Diguem-ne, perdona, Teresa, que era com el punt de partida, no? Una miqueta per negociar els pressupostos municipals. Digues,
Jo m'he passat un dia d'aquests a parlar amb en Xevi que realment m'ho expliqui. Perquè al final tampoc realment encara el projecte aquest de la... de la reordenació aquesta de l'espai marcat tampoc es coneix, que si vol fer, de quina manera, com, no, realment no se sap. Reordenació de l'espai marcat, vale, de moment m'estàs venent fum.
Ells parlen de l'obertura d'un nou accés a l'aparcament.
Sí, jo vaig veure un plànol, una espècie de plànol.
Però aquesta obertura per on seria?
A veure, jo si no recordo malament, era... jo vaig veure un, com un fet amb AutoCAD, com un dibuix i tal, semblava com una barana que tallava el carrer Sant Joan, l'entrada al pàrquing donava la sensació que era per on ara és la sortida. Ho desconec. I amb en Xavi vam estar no fa pas gaire parlant amb WhatsApp, perquè m'agrada pues, parlar amb diferent gent pues, que estan dintre de l'Ajuntament, i ens vam emplaçar un dia per anar a fer un menú i parlar una miqueta, perquè m'agradaria que m'ho expliqués.
Què hi ha al mercat?
El mercat és una altra història d'aquesta sèrie de projectes i on projectes. Nosaltres, el meu partit va treballar conjuntament amb Convergència, bueno,
sí, amb l'equip de
Convergència
de
i Unió, d'això fa 5 anys, només 5 anys. I van participar en tot el tema de la reforma del mercat, dels espais i de tal. El que passa que després es va acabar el mandat i van haver canvis i ja està. Però es van oblidar d'una cosa molt important. Si es fa això, després has de llançar una campanya de promoció impressionant.
Però se n'han fet moltes de campanyes de promoció del mercat,
sí,
no?
Sí, bueno, d'aquelles de per aquí, per Calella i coses d'aquestes. Però nosaltres vam estar visitant amb la regidora de comerç, vam estar visitant, no sé si era un mercat a Mataró, un altre a Barcelona, un altre, diversos mercats per agafar idees i tal. Per tant, allò es va fer bé. Però ja el que és l'espai que queda lliure, allà on es fa el ball ara.
Sí, on fan el ball. Bueno, ball i altres activitats.
Bueno, altres activitats, sí. Però la seva finalitat era organitzar-ho de tal forma de que les famílies, quan van a comprar, si porten nens petits, els poguessin deixar allà. Era una idea, no? Però si no es feia aquesta idea... Doncs aquesta campanya, però molt forta, de promoció. Això no s'ha fet.
Sí, però
I esperem que els clients vinguin.
Sí, però tu pots fer una campanya molt forta de promoció, però el primer que fa falta són paradistes.
I s'han d'anar a buscar.
Sí, s'ha de modificar.
Però quan dius s'ha d'anar a buscar, què vol dir?
S'ha de fer una oferta...
Jo realment desconec les condicions econòmiques amb què entren les paradistes, no les conec i no parlaré perquè no ho sé, però està clar que vull dir, si les condicions que ofereixen són les que són i la gent no hi ve, però escolta, hauràs de facilitar les coses perquè la gent et vingui a muntar un negoci allà.
Estic d'acord, totalment.
Hauràs de facilitar les coses.
I també s'ha de tenir en compte...
Disculpa.
No diguis.
Em sembla ser, i ara potser no em vull posar de peus a la galleda, sembla que inclús es demanaven un diners que no eren a fondo perdut, però eren recuperables al cap de potser 5 anys o 10 anys, i diguem-te que era una quantitat de diners.
Bueno, me'n recordo important. Que el Jaume Torrent va dir aquí a la tertúlia que ells no havien seguit amb la parada del mercat perquè els demanaven uns diners que ells, per el que els hi quedava del temps de jubilació, no recuperarien.
Bueno, perquè deixaven l'obra feta, diguéssim, de la parada, i tu te l'havies de muntar tot a l'interior, instal·lacions...
Sí, ho desconec ben bé. Pels condicionants, la veritat que el plec de condicions que per entrar muntar una parada en el mercat, les desconec, eh? no m'hi posaré fort, però jo crec que pues, al final s'han de donar facilitats.
L'altre dia llegia algú xarxes amb una notícia vinculada amb el tema del mercat que deia, tingueu les parades sense llogar-les, és a dir, que la gent no pagui durant un any, i veuràs com els omplirem. Cal arribar a aquest punt de regalar un any de lloguer?
Això, aquest tipus de reivindicacions, sincerament, queden una mica fora de lloc.
No, perquè aleshores el mateix que es fa en el mercat, la gent
efectivament,
que té un comerç també el demanaria, no? D'alguna manera.
De totes maneres, vull dir, hi ha un problema de fons, que és que, vull dir, el mercat que nosaltres vam conèixer fa molts i molts anys era una cosa. El carrer Sant Joan, des del carrer Bruguera fins a la plaça del mercat, tens botigues de tot el que puguis trobar a dintre. A dintre és un lloc tancat. O sigui, quan plou va en la mar de bé. Però si no, vull dir, passes pel carrer Sant Joan, tens embat, tens tres o quatre fruiteries, tens... O sigui, comences a mirar tot el que hi ha, que vull dir, no et fa anar a dintre del mercat. Això per un cantó. Per un altre cantó, jo recordo que no fa tants anys es va fer un projecte que, lògicament, com que el van fer en aquell moment els socialistes que estaven en el poder, és igual, als socialistes, era un mercat amb, amb vidre. Que la gent
el que proposava vosaltres és un vidre a la part de la carretera.
Això, no? Jo, i això, jo que no vaig veure, em va agradar molt, a mi.
Llavors, vull dir, pel fet de que ho havien... És igual, que diu socialistes, deia que sí. Mm. Pel fet de que ho havien promès i promogut uns, van venir els altres i automàticament no. Jo vaig mirar... I lògicament tinc bastant, no tant com en Jaume, que en Jaume és,
en Jaume això,
és especialista, però tinc connexió amb gent que estava allà i que va, ho va deixar-ho. I t'asseguro que quan vaig a les botigues aquestes, vull dir, veig que hi ha prou gent i, en canvi, quan se m'ocorreix treure el nas per o sigui, entrar a dintre del mercat, de l'espai mercat, no hi ha penes ni.
Bueno, les tres parades que ja queden tenen una clientela molt fidelitzada, eh? O sigui, és veritat, eh? Digues, Carmen.
No, que això, que només hi ha tres parades. I la peixateria, tot us he de dir que ara la tenen una gent relativament nova,
sí,
però porten un peix superfresc, eh?
Uh-huh. Sí.
O sigui, que estan agafant clientela molt bé. Que al principi li va costar perquè les d'abans...
Doncs la Sònia.
La Sònia va arribar a un punt en què potser tenien menys clientela. Tenia.
Home, la Sònia venia, sí, molt, eh?
De tota la vida, però bueno, en temps antics dels que parlava abans el Vallabriga, la Sònia tenia, que era la seva sogra, sí, la que tenia la peixateria, la Maria Rosa, tenia la competència de... Ara no me'n recordo.
Home, hi havia diverses peixateries.
La
Sol, eh?
No,
la Carmen Mateo, la Amàlia...
No, l'Amàlia. L'Amàlia era la que tallava el bacallà al mercat. L'Amàlia era...
Feia molt el taracà.
Tothom es guanyava la vida d'allà.
Sí, home, en aquella època el mercat estava a tope.
Era un altre tipus de...
Estava a tope, totes les parades. Jo recordo una tocineria que tenia sempre cua. Després aquell noi va deixar el mercat, es va obrir davant de l'escola Pia i també acaba tancant. Mm. Quan allà tenia cua, i a la tocineria que va obrir davant de l'escola Pia...
Hi ha moltes coses que s'han de tenir en compte.
Jo crec que primer de tot, Miquel, és agafar el reglament del mercat, d'usos del mercat, agafar les tarifes que hi ha els preus que hi ha i modificar-ho. Això s'ha de modificar. Ja quan es va posar en marxa en funcionament aquesta reforma, i aquí ja hi havia parades ocupades i tal, com que es va veure que de 6 o 8 parades que hi havia oferta, només es van ocupar 3 o 4, es va proposar la idea de baixar els preus. Però aleshores això no es podia fer, perquè no pot ser que els que havien agafat a la parada
que
hi ha un mes o dos mesos,
clar,
ara es trobessin que... I va quedar així, però ara ha transcorregut un temps i jo crec que s'hauria de modificar el reglament.
Bueno, deixem aquí, senyors. Vallabriga, Gallar, Márquez, Campoy i Lombardero.
Bueno, potser hem de felicitar els Nadals, a la gent que ens escolta, no?
Sí.
Per si de cas...
Bueno, però encara queda una setmana,
bueno,
Carmen?
Però
tu ja els felicites.
És que la setmana que ve, com tenim tantes coses a l'esplai,
sí,
que és la setmana gran de Nadal, no sé com estarem. Ai. Igual estem liats matí tarda.
Vaja,
serà vigília del 19, del famós 19 de desembre.
Sí. El 19 que fem a l'homenatge als socis.
Escolta, i el dia
d'altres coses.
I el senyora.
Sí. El dia reivindicar tothom el que hagi de reivindicar.
Clar, no,
que sí.
Clar que sí.
Molt bé, gràcies, senyors. Vinga, bona setmana.
I el dia 18, Barça i aquell equip d'allà de la...
Innombrable.
Jo ja t'hi van...
Ràdio Calella. Ràdio Calella. Ràdio Calella.
Inlingua. Cursos totalment subvencionats per a treballadors de tots els sectors, autònoms i fixes discontinus. Cursos subvencionats al 100%. Anglès B1.A. Inici 2 de desembre. Comptabilitat, inici 10 de desembre. Photoshop, inici 4 de febrer. Inlingua. Cursos totalment gratuïts. Places limitades. Informeu-vos-en ara mateix dels dies i horaris de cada curs. Inlingua.
Inlingua, carrer Bruguera 275, Calella, i al web inlinguacalella.es. Inlingua, cursos totalment gratuïts. Amb el suport de
Generalitat de Catalunya, Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Pime Coneixement i Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
Cafè Club Les Palmeres, lloc de trobada on passar-hi estones entre amics i bona música, prenent una copa o alguna de les seves especialitats. De begudes i propostes gastronòmiques. Cafè Club Les Palmeres, especialitat en gintònics, còctels i cerveses d'importació i artesanes, hamburgueses i entrepans gourmet, pastrami, roast beef, tapes, i perquè t'hi trobis ben a gust, disposem de terrassa, wifi, billar, darts. Cafè Club Les Palmeres, avinguda Cap Aspre, Eixamplà, Diputació, Calella. Obert cada dia des de les 6 de la tarda.
Quan les dones anem a la perruqueria, una de les coses que més valorem és un tallat de cabell correctament realitzat i un pentinat que duri. Això ho trobem a Montana Perruqueria. Tallats de cabell correctament realitzats i pentinats que duren, siguin de l'estil que siguin. Montana Perruqueria. Mans en ofici, experiència professional i respecte per a cada tipus de cabell. Montana Perruqueria de Montse Soler, carrer Bruguera, plaça de l'Església, Calella. Montana Perruqueria, pentinats que adoren.
Recte final de la ciutat d'avui. Dolors Lleuri, molt bon dia.
Bon dia, Sònia.
Amb l'abans de l'informatiu de la una, molt centrats, s'imagino, en aquesta roda de premsa d'avui.
Doncs sí, arribats de l'Ajuntament de Calella, on fa poca estona s'ha presentat aquest projecte de reforma de la zona esportiva de la Muntanyeta, amb una inversió que serà d'1,3 milions d'euros. Es substituirà la gespa natural actual per gespa artificial, no mixta. S'ha explicat que ha sigut una decisió que s'ha pres seguint indicacions tècniques. També es renovarà el paviment de les pistes d'atletisme, que continuarà tenint 6 carrils. He sentit una mica el debat que teníeu a la tertúlia. S'ha explicat que per qüestions d'espai no es podien ampliar. De fet, es mantindran els 6 carrils que hi ha actualment. És clar que això condiciona les possibilitats que té aquesta instal·lació esportiva per acollir campionats més importants dels que acull ara mateix. Es renovarà el paviment de la zona esportiva, de les pistes d'atletisme, també es reubicaran algunes de les zones de llançament, amb l'inconvenient, doncs, que no es podran fer llançaments, per exemple, de javelina, que és una modalitat que necessita practicar-se sobre gespa natural. Evidentment, a la zona esportiva de la Muntanyeta, i seguint aquesta indicació tècnica, passarà a ser gespa artificial, i per tant aquesta possibilitat desapareix. Un inconvenient, així s'ha expressat el tinent d'alcaldia d'Esports, tot i puntualitzant que ara mateix no hi ha aquest tipus de competició aquí a la Muntanyeta. Es reformaran també els vestidors. Hi ha un canvi d'espais. Ara mateix n'hi ha 4, passaran a ser 6. Els vestidors tindran 2 accessos i en aquesta construcció s'instal·laran plaques fotovoltaiques i també un sistema d'aerotèrmia que permet l'escalfament de l'aigua dels vestidors, amb la qual cosa, segons s'ha explicat, aquest espai, aquesta construcció, s'abastirà d'aquest tipus d'energies sostenibles en l'aposta de l'executiu local, doncs, perquè totes aquelles actuacions que es fagin, doncs, permetin avançar en la lluita contra el canvi climàtic. De moment no veuen problemes en el fet de que s'incrementi l'activitat a la zona esportiva de la Muntanyeta. Diu que serà compaginable, com passa en altres equipaments esportius, el fet que hi hagin diversos clubs que en fagin ús. Sí que les obres podrien començar entre maig i juny de l'any que ve, amb la previsió que s'enllesteixin a finals del 2020. Interferiran, evidentment, en l'activitat del Club Atletisme Calella. Aquí a la ciutat no hi ha una altra instal·lació que ofereixi alternatives per la pràctica de l'atletisme. I això, els he preguntat, doncs, el tinent d'alcaldia d'Esports ha dit que miraran de buscar en altres municipis, en altres instal·lacions esportives, que durant aquest termini de temps en què hi hauran obres a la muntanyeta, el Club Atletisme Calella pugui seguir fent activitat, competicions i entrenaments. Tot plegat, 1,3 milions d'euros que es destinen segons el que estableix el pla d'equipaments esportius. S'ha especificat i considerant doncs, que aquesta actuació és ara mateix prioritària. Avui a l'informatiu també parlarem del nou programa intermunicipal de drogodependències que en aquest cas s'ha impulsat des de l'Ajuntament de Calella davant doncs, de la constatació que l'anterior pla, que era participat per tres ajuntaments, un dels quals ha caigut. L'aposta de Calella és per seguir tenint aquesta eina que, recordem-ho, el que se centra és en fer pedagogia en els joves de la ciutat, en els riscos, en les conseqüències del consum d'alcohol, de tabac, d'altres tipus de substàncies. Ara mateix no hi ha una tècnica que coordini les actuacions del programa intermunicipal, s'està buscant, i aquesta és ara mateix la situació d'aquest programa intermunicipal de drogodependències nou, en el qual doncs, hi participen l'Ajuntament de Calella, com dèiem, també el de Malgrat, Tordera i Palafolls. Avui també parlem de com ha quedat la convocatòria del pla que té l'Ajuntament de Calella per subvencionar el lloguer juvenil, per tant, per afavorir l'emancipació juvenil. Es van presentar 13 sol·licituds en aquesta convocatòria del 2019. 7 d'elles van haver de ser desestimades perquè no complien els requisits. Per tant, hi ha 6 joves de la ciutat que rebran un ajut econòmic d'entre 300 i 500 euros doncs, per pagar el lloguer del seu habitatge. Ho tornarem a fer, és el lema de la banyada nadalenca que organitza la colla No Tinc Fred i que ha vingut a presentar edició aquí a la ràdio. I escoltarem també el doctor Manel Puig, ell és el president de la Federació Espanyola d'Endocrinologia, que ahir va ser a Calella per oferir la xerrada divulgativa que cada any es fa amb motiu de la Marató. Ahir va parlar de l'acromegàlia. Que és una malaltia rara que afecta doncs, a la secreció de les hormones del creixement i que a nivell visual doncs, les persones que el pateixen aquesta malaltia presenten doncs, el que coneixem tots com el gegantisme. Sí, és una malaltia rara amb poca prevalença entre la societat però que té molta visibilitat, Sònia.
Tu diràs.
Per què? I no a nivell social i de carrer, sinó que també, per exemple, en espais com el cinema. Sí. Hi ha hagut actors en la història del cinema que patien aquesta malaltia, que han interpretat personatges que tenen aquest tipus de fisonomia. I ara recordo, per exemple, Frankenstein.
Per exemple.
També tenen visibilitat, i no només en el cinema, que escolto Roxette, sí. Sònia, no només en el cinema, sinó també en l'esport.
Tu diràs.
Quantes vegades hem vist jugadors sobre el parquet de bàsquet amb unes alçades molt importants que també pateixen aquesta malaltia? El Tachenko, el mític Tachenko, o també més a prop ens queda el Roberto Dueñas. De tot això en va parlar ahir el doctor Manuel Puig i el sentirem avui també a l'Info.
Molt bé, doncs a partir de l'1.
Gràcies.
Acabem amb música de rock set, amb l'anunci de la mort de la seva cantant, la Mary Fredrickson, després de molts anys de lluita contra el càncer. Amb el record de la seva veu acabem. Demà tornem. Més ciutat a partir de les 10. Demà amb una entrevista al nou president d'Esquerra a Calella, Carles Ferrer. La ciutat d'avui, com sempre, amb el suport de les companyes d'informatius, avui amb el suport tècnic del Víctor Riera i el Jordi Terme. Us ha parlat Sònia Muntanyola. Feliç dimecres. Adéu.